Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, les administracions i la societat civil volem expressar el nostre rebuig més profund i rotund a aquesta violència malauradament encara present a les nostres societats. Una violència que ens obliga a esmerçar tots els esforços, tots els recursos, totes les voluntats per prevenir-la i erradicar-la. La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes: violència física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència econòmica. Es pot manifestar en l'àmbit de la parella, en l'àmbit familiar, en l'àmbit laboral, en l'assetjament sexual i per raó de sexe, o en l'àmbit social, amb el tràfic de dones i nenes, amb la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes armats o amb la violència contra els drets sexuals i reproductius i qualsevol de les formes anàlogues que lesionin la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones. Totes elles requereixen respostes específiques i diverses, però tenen un denominador comú. La violència contra les dones està profundament arrelada a les estructures socials. Per això, les intervencions adreçades a abordar la violència masclista no poden oblidar el sistema que la sosté i la legitima, un sistema basat en relacions de desigualtat entre dones i homes que, en molts aspectes, es resisteix a desaparèixer.
Les actuacions davant la violència exercida contra les dones han de tenir en compte que les causes que la generen són multifactorials i, per tant, requereixen d'un treball coordinat i transversal entre els diferents àmbits implicats i entre les institucions i instàncies competents. Fa anys que treballem conjuntament des de la voluntat política del Govern de la Generalitat, dels ajuntaments i les diputacions, però també des de la tenacitat i la fermesa de la societat civil organitzada, de les entitats i associacions de dones i de totes aquelles persones que individualment treballen de forma incansable per assolir aquesta fita. És imprescindible millorar la sensibilització social i la prevenció de la violència masclista amb actuacions adreçades a totes les dones i a tota la població, incidint molt especialment en la població jove, concretament a les relacions de parella per tal d'evitar relacions desiguals. És necessari promoure un canvi de mentalitats que faci que el maltractament contra les dones sigui impensable i situï el discurs en la dignitat, el respecte i la llibertat.
D'aquí la importància d'intervenir en els grups de la població més jove. La prevenció de la violència passa per la construcció de nous models de relació entre els sexes, basats en l'equitat, el reconeixement i el respecte a la diferència i potenciant la paraula, el diàleg i l'escolta. Aquest treball s'ha de situar en espais de confiança i en contextos que afavoreixen l'autonomia personal i l'ètica de la cura. Actualment és una realitat constatable que en l'àmbit educatiu, tant en l'educació formal com en l'educació no formal, existeix una bona oferta de recursos, materials i experiències per abordar la prevenció de la violència masclista. L'objectiu és, doncs, acompanyar, recolzar i capacitar les persones joves i donar-los els elements de reflexió i les pautes necessàries perquè actuen amb el convenciment que la violència masclista és rebutjable, inadmissible i que els efectes entre dones i homes s'han de comunicar i compartir amb dignitat, respecte i llibertat. Aquest és el repte que tenim al davant i aquest és el nostre compromís. I per això seguirem treballant de manera conjunta i coordinada perquè les dones i els homes d'avui i també les generacions futures puguin viure en un món lliure de violència.
Comencem doncs l'ordre del dia amb l'aprovació, si s'escau, de l'acte número 11 de la sessió de 28 d'octubre de 2013. Torn de paraules per esmenes. Senyora Núria García té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, revisada l'acte, tenim tres esmenes. Primer, en el punt 322, pàgina 115, que és l'aprovació provisional de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals. A la intervenció que va fer el senyor Ricard Vicente hi ha un error de transcripció i posa vam aconseguir fer baixar la proposta del tipus de l'1,1113 i hauria de posar de l'1,113. La segona esmena és a la pàgina 104, concretament en el punt 9.1.1, moció en favor d'avançar per part de l'Ajuntament les obres de construcció de l'Escola Agnès de Sitges. A la votació hi ha un error perquè el PP va votar a favor i consta com a abstenció, malgrat que el sumatori és correcte. Per tant, s'hauria de rectificar. I la tercera esmena, el punt 9.2, moció del grup municipal socialista per uns serveis socials de qualitat a Sitges, és a la pàgina 207. En la intervenció que vaig fer jo mateixa, el primer paràgraf, hi posa: segons les necessitats del municipi per nombre de votants, en lloc de votants hi hauria de posar habitants. Simplement això. Gràcies.
Gràcies, senyora Garcia. Més intervencions per esmenes? Passaríem doncs a la votació. Vots a favor de l'aprovació de l'acte? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovada l'acte per unanimitat dels regidors presents. Hola, ara, perdó. Queda aprovada l'acte per unanimitat dels regidors presents.
Comencem l'apartat de dictàmens amb donar compte, si s'escau, del decret del Batlle número 857-13 de modificació de delegacions de competències a la Junta de Govern Local. Torn de paraules. Passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la proposta de designació del nou jutge o jutgessa de pau, titular i substitut. Torn de paraules. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Tan sols aprofitar aquest dictamen per agrair la tasca que han dut a terme doncs, el jutge de pau titular, el senyor Grebolosa, i el senyor Miret com a jutge suplent, i doncs, celebrar que tot continuï en aquesta tasca, en aquest temps, i per tant, molt bona feina.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Passem doncs a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
El segon punt és la ratificació, si s'escau, del decret de l'alcaldia número 440-13 d'aprovació de l'acord de renúncia voluntària a la concessió administrativa de l'aprofitament d'un bé de domini públic local al carrer Joan Maragall, conegut per l'antic escorxador, formalitzada en contracte signat en data 11 de setembre de 1989. Torn de paraules. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Aquí ens ha sobtat que el decret estigui signat a 29 d'agost de 2013 i no passi la seva ratificació pel ple fins ara al mes de novembre. Ens preguntem per què no va passar durant el mateix ple de setembre o del ple d'octubre, per si ens ho podem explicar.
Suposem que deu ser una qüestió d'agenda, perquè no, en principi no hi ha hagut cap motiu, diguem, ni polític ni tècnic. Simplement, doncs bé, podia haver anat, com vostè diu, al setembre i ha trigat un parell de mesos més. Hi ha alguna qüestió més?
Doncs el dono per contestat. El dono per contestat.
Sí, senyor secretari, si vol afegir alguna puntualització.
Sí, la ratificació es va fer d'urgència perquè era vacances i abandonaven el bé amb i ens havíem de fer càrrec l'Ajuntament de la part que correspon al casal d'avis. Llavors encara continua en tramitació la recepció de la part que correspon al banc. Llavors, com que és un expedient que encara està obert, diem que no es va passar per el ple perquè encara hi havia la sensació de que estava obert per part dels serveis administratius, hi havia la sensació de que encara estava l'expedient obert. Llavors no s'ha passat fins ara.
Perfecte, doncs, alguna qüestió més? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la ratificació? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
El següent punt és donar compte de la constitució de l'11è Consell d'Infants de Sitges del curs 2013-2014. Senyora Vinyalluís, té la paraula.
Bé, com sabeu, el Consell d'Infants doncs, fa Aquest any serà l'11è any que està, que està constituït i el mes d'octubre ja es va fer la constitució dels nens i nenes que representarien a les diferents escoles de la vila i així es van fer donant la benvinguda. Ara fins al mes de maig estaran treballant una vegada al mes, es troben amb les tècniques d'ensenyament per fer valoracions i objeccions o brecs d'aquelles coses que ells creuen que podem millorar. Si no hi ha res, doncs treballarem com sempre. Gràcies.
Gràcies, senyor Villalluís. Torn de paraules pels grups. Senyor Ricard Vicente, endavant.
Gràcies, senyor alcalde. Tan sols celebrar doncs, que per una vegada més, un any més, tinguem el Consell d'Infants. Hem de reconèixer entre tots que si han estat 10 anys i anem per l'11è va ser una aposta clara, decidida i correcta, encertada, en aquest cas de l'anterior equip de govern, i que per tant no fer sinó desitjar el millor treball amb aquests nanos que s'encarreguen d'un tema municipal cada any i per tant donar-nos compte que de vegades per governs que vagin passant doncs hi ha òrgans que val la pena i en aquest de participació infantil crec que és un exemple i per tant passi el que passi amb els anys espero que duri molts i molts anys. Gràcies.
Gràcies, així ho esperem tots també. Alguna qüestió més d'aquest punt? Doncs passem al següent, que és la nova aprovació inicial, si s'escau, de l'ordenança de vialitat i de circulació de vianants i vehicles de Sitges. Senyora Vinyalluís, té la paraula.
Bé, aquesta ordenança de circulació, com vostès recordaran, de fet va passar a l'altre ple, però degut a que hi ha hagut una sèrie de modificacions que s'havien de fer que eren importants, doncs ho tornem a portar aquí. També, a veure, jo m'agradaria en aquest cas també agrair el treball que ha pogut fer el senyor Jorge Carretero amb aquesta ordenança. Ell la va començar, la va treballar i aquesta regidora doncs, l'ha acabat. Aleshores, aquí inicialment la portem a aprovar, el mes que ve esperem doncs, ja que la puguem tirar endavant. I m'agradaria dir-los que hem de fer un afegitó i que realment no ha arribat aquí, jo pensava que arribaria en aquest moment, i és que a l'article 60, en el punt número 17, hem de fer constatar que autoritzem el Departament de Governació pel cobrament de les sancions imposades. Això, tal com ho tenim redactat també amb aquesta ordenança, doncs hi hem de fer aquest afegitó. Si vostès ho consideren que ho podem aprovar al passar aquesta ordenança d'aquesta manera, doncs el proper ple, quan vingui la definitiva, ja estarà incorporat aquest article i aquest punt.
Gràcies, senyora Vinyalluís. Torn de paraules pels grups. Senyora Carme Sant Miguel, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres ens hem llegit el nou text de l'ordenança, de dir que estem satisfets perquè moltes de les qüestions que havíem plantejat s'han recollit. Alguna no, i insistirem, perquè de totes formes no són coses importants. O sigui que crec que potser hi ha hagut algun error en quan nosaltres posàvem el número, en fi, no ho sé, perquè són qüestions menors, i també hem trobat alguna mancança. Per tant, nosaltres ens abstenim per poder fer les al·legacions amb l'esperit i la intenció de votar-la afirmativament en el futur.
Molt bé, d'acord, gràcies.
Gràcies, senyora Sant Miguel. Més intervencions als grups? Doncs passaríem a la votació incorporant aquesta esmena que comentava la regidora de Governació, que és l'article 60 de l'ordenança, s'inclogui doncs, que la regidoria de Governació tindrà doncs, la facultat de tramitar les sancions. D'acord? Doncs passem a la votació. Vots a favor de l'aprovació inicial de l'ordenança? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 13 vots a favor i 7 abstencions. Perdó.
El següent punt és donar compte, si s'escau, de l'informe trimestral de la intervenció general sobre la morositat en les operacions comercials, número 2/2013. Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. En aquest punt, senzillament, com diu el primer punt, el primer acord, donar compte de l'informe trimestral sobre la morositat en les operacions comercials corresponent al segon trimestre d'aquest any, del 2013, i en definitiva donar constància de totes aquelles factures que estan en període de tramitació. Com sempre fem, comparem en certa manera aquestes 134 factures que estan en aquesta situació amb les 208 que estaven en el trimestre anterior i veiem una mica l'evolució continguda del mateix número. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies. Gràcies, senyor Mas. Torn de paraules pels grups. Passem doncs al següent punt, que és l'aprovació inicial, si s'escau, dels expedients de modificació de crèdit del pressupost 2013, número 0513, 11, 06 i 12. Torn de paraules pels grups. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Aquí ens ha quedat l'atenció unes partides que s'han donat a l'alça, a partir d'unes baixes. S'han dotat aquestes partides de comunicació i ens preguntàvem exactament quina finalitat tindrien. Parlem de publicitat i propaganda per uns 20.000 euros, premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.000 euros i contractes a empreses externes 2.000 euros. Voldríem saber aquests 24.000 euros quin destí tindrien.
Exacte. Vull dir,
exacte.
Perdó?
El destí exacte. Evidentment van a comunicació, però volíem saber quina és la concreció.
Senyor Mas, té la paraula.
No tinc ara aquí el detall exacte, però vaja, li farem arribar si vol el detall, però corresponen a aquests epígrafs de publicitat i propaganda que es fa habitualment en diferents mitjans, 2.000 euros de premsa, 2.000 euros d'empreses externes. No serà el destí concret de memòria, però ja li faré arribar.
Gràcies. Més intervencions? Passaríem doncs a la votació. Vots a favor de l'aprovació inicial? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 10 vots a favor i 10 abstencions.
El segon punt és l'aprovació, si s'escau, de la declaració de serveis públics essencials de caràcter propi de l'Ajuntament de Sitges. Senyor Magí Mirall, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, amb aquest dictamen tanquem una mica la roda de serveis públics essencials que hem tingut de fer a vegades per urgència a ple i portem un dictamen que ja completa, doncs, al nostre entendre, el conjunt de serveis públics essencials que necessiten en aquest ajuntament, doncs, en algun moment la incorporació de personal, que és un requeriment doncs obligatori anterior a qualsevol incorporació de personal a l'ajuntament, que hagi passat per ple i l'haguem avaluat com un servei públic essencial. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies. Gràcies, senyor Mirall, torn de paraules pels grups. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Aquí, per les darreres paraules que he sentit del senyor regidor, senyor Mirall, entenc que és la darrera vegada que passaria pel ple aquesta confirmació de serveis essencials, de caràcter essencial. Nosaltres li havíem de dir una vegada més que no enteníem que no s'hagués fet el que li hem demanat a cada ple, que ha sortit aquest tema, que és que valoressin quins eren els serveis essencials de l'Ajuntament i que anessin a un únic dictamen. Ara em diu que aquesta és la darrera vegada. En el cas que hi hagi d'haver alguna altra urgència que s'hagi de dotar, que nosaltres no ho descartem, per el que hem pogut veure, però si vostè em diu que ja estaria tancada la veta de serveis essencials, els demanem que ens asseguem i en parlem, per tal de que si definitivament es marqués doncs un dictamen definitiu de quins són els serveis essencials, perquè entenem que si mostren aquesta manera de treballar, que cada vegada que hi ha d'haver una ampliació de contractació o alguna cosa que a nivell de personal ho força, el que esteu donant és la sensació d'anar a salto de mata, i aquesta no és una bona manera de plantejar-nos una manera d'activitat. Per tant, entenem que aquí s'acaben i si no fos així, doncs sí que demanaríem una postura definitiva i parlada amb l'oposició.
Gràcies, senyor Ricard Vicente.
Sí, res, és confirmar-li que efectivament és el conjunt que hem avaluat en aquest moment i per tant ho donem, diguem-ne, aquesta temàtica doncs per tancada i bé, esperant que no hi hagin sorpreses, que sempre pot haver sorpreses, però esperant que no n'hi hagin. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies. Alguna intervenció més d'aquest punt? Passem doncs a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 10 vots a favor i 10 abstencions.
El segon punt és l'aprovació, si s'escau, de l'aixecament parcial de l'acord aprovat pel ple de la Corporació el 26 de març de 2012 pel que fa a l'article 47 de l'acord de les condicions de treball dels empleats municipals 2010-2015. Senyor Magí Mirall, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, comentaré els dos punts, aprofitaré la intervenció per comentar els dos punts, el següent també, que fa efectes a l'article 32 i 44. El de l'article 47 es refereix a la recuperació dels premis de 25 i 35 anys pels treballadors, i a l'article 32-44 es refereix als ajuts socials. Tot plegat, diguem-ne, és l'aixecament de la suspensió que vam fer en ple fa dos anys, que els hi ha representat als treballadors un esforç important per ajudar a les finances municipals, però que bé, de la que n'estem molt orgullosos, diguem-ne, perquè hem pogut complir exactament amb el que vam dir en el seu dia, que s'acabaria després de dos anys, i més enllà d'això fins i tot hem pogut fer un aixecament parcial d'algunes drets que havíem deixat congelats. Aquests aixecaments s'han acordat amb els sindicats i per tant ajuden a que els treballadors vegin que per part de l'Ajuntament també hi ha una valoració positiva de l'esforç que han fet aquests dos anys per aixecar l'economia de l'Ajuntament, que estava realment en un mal moment. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Torn de paraules pels grups. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
El següent punt és l'aprovació, si s'escau, de l'aixecament parcial de l'acord aprovat pel ple de la Corporació el 26 de març de 2012 pel que fa als articles 32 i 44 de l'acord de les condicions de treball dels empleats municipals 2010-2015. Torn de paraules. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
Següent punt, aprovació, si s'escau, de l'adhesió de l'Ajuntament de Sitges al programa Municipi Cooperatiu. Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. El fet que el municipi de Sitges s'adhereixi avui al programa de municipis cooperatius suposa que a partir d'aquest moment iniciarem tot un seguit d'activitats conjuntament amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, aquí evidentment agraïm la seva predisposició a col·laborar amb nosaltres en aquest programa, per tal de sensibilitzar, orientar i assessorar per la creació de cooperatives, en general fomentar el cooperativisme i el model d'empresa cooperativa com un model de treball que pot permetre la creació d'ocupació, sobretot pot tenir en compte col·lectius de majors dificultats d'inserció en altres tipus d'empresa. Com a accions concretes previstes que estem ja fent o que es faran de forma immediata, tenim la jornada prevista sobre cooperativisme dirigida a persones emprenedores que realitzarem, si tot va bé, abans de finalitzar l'any, a meitats de desembre, i on també a la mateixa jornada donaríem els diplomes als alumnes dels dos cursos de creació d'empresa que hem fet aquesta tardor amb la col·laboració de la Mancomunitat. També, en base a la cooperativa, al cooperativisme, participem en el programa d'emprenedoria a l'escola que simula la creació d'una cooperativa amb alumnes de cinquè de primària. Aquí participen, amb molt d'interès, diria jo, dues escoles de Sitges, Miquel Utrillo i Escola Pia. Això es fa també, evidentment, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i conjuntament amb la Regidoria d'Ensenyament. L'adhesió a aquest programa, l'adhesió com a municipi cooperatiu, evidentment no té cap cost. Si bé, si cal fer alguna actuació concreta dintre del marc d'aquest projecte, evidentment buscarem recursos, subvencions per fer-ho. Un és sobretot un curs específic de creació i gestió d'una cooperativa que gestiona directament la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, o bé evidentment l'utilitzarem, o el petit pressupost que tenim a disposat per aquest fet. De fet, la major part d'aquestes activacions que marca aquest programa es realitzaran a partir dels treballadors del treball del Departament d'Emprenedoria i Ocupació i també de la Federació de Cooperatives de Catalunya. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Torn de paraules pels grups. Passem doncs a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
Següent punt és l'aprovació, si s'escau, de la formulació i encàrrec de redacció i tramitació de l'expedient de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sitges, número 24, relatiu a l'àmbit del Pau 14, Puig d'en Boronet. Senyora Elena Redondo, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, vist que ha entrat en els nostres serveis tècnics un avantprojecte de modificació del Pau 14 en el sector del Puig d'en Boronet, vist que després d'haver estat repetides reunions reunits amb els propietaris del sector i vist que la càrrega urbanística que se'ls imposa per tal d'executar aquest sector fa la seva execució molt costosa i pràcticament inviable, entenem que és coherent treballar en una modificació puntual que resolgui aquests dèficits i per tant permeti una gestió urbanística més adequada als temps actuals i per tant doncs, més assumible econòmicament per tots els veïns. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Torn de paraules pels grups. Passem doncs a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 12 vots a favor, 8 abstencions. Ja està. Falta un, s'ha abstingut 8. No, és que s'ha abstingut també el PP.
No, per aclarir, alcalde, la nostra regidora, com que és veïna d'aquest carrer, doncs fa una abstenció per motius legals.
Molt bé.
Pensava que ho diria el secretari, però com que no ho ha dit tots, ho aclareixo jo ara.
Podeu repetir doncs la votació com ha quedat,
sí,
perquè quedi clara?
Queda aprovat per 12 vots a favor i 8 abstencions. Perdó.
Una d'elles per causa d'abstenció legal. D'acord. Seguim endavant doncs amb el següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'adhesió a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf per la prestació del servei de recollida d'animals perduts o abandonats realitzat pel Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Vilafranca. Senyora Elena Redondo, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, com sabeu, deu fer ja un any i mig que vam sortir del servei de recollida d'animals domèstics de la Mancomunitat, perquè en aquells moments el cost que tenia aquest servei era molt elevat i vam trobar doncs, una empresa que ens oferia les mateixes condicions que ens estava prestant la Mancomunitat el mateix servei a un cost molt, molt menor. I per això en aquell moment vam decidir doncs, canviar-ho. A l'actualitat doncs, l'empresa en la que vam encomanar els serveis doncs, per motius tràgics doncs ja no està funcionant i per tant ens havíem de plantejar si buscàvem una nova empresa que prestés uns serveis amb les mateixes garanties de qualitat o bé si tornàvem a la Mancomunitat. Hem estat negociant amb la Mancomunitat el cost d'aquest servei perquè si en el seu dia ens vam plantejar de marxar va ser perquè realment el cost no era assumible. L'hem renegociat bastant a la baixa i entenem que és la millor opció tornar a la Mancomunitat, ja que ens ofereixen un servei de màxima qualitat a un preu ara sí doncs, que crec que és prou raonable.
Gràcies, senyora Redondo. Torn de paraules pels grups. Passem a la votació, doncs. Vots a favor de l'aprovació de la proposta, perdó. Vots en contra. Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 20 vots a favor i una abstenció.
El segon punt és l'aprovació, si s'escau, de la modificació del contracte de servei de manteniment i conservació de la xarxa de baixa tensió del municipi de Sitges, signat amb l'empresa CCSA. Senyor Lluís Mercè, té la paraula.
Bé, gràcies, senyor alcalde. A veure, això és que transcorreguts els 5 anys del pla parcial la Plana Est, ja han traspassat tot el manteniment a l'Ajuntament, és una ampliació de contracte amb CCSA i aquests 402 punts de llum que hi ha més, doncs tenen que passar a l'ampliació del contracte i com el contracte és de ple, doncs aquí es porta doncs a ple. Doncs per la seva aprovació. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Torn de paraules pels grups. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 20 vots a favor i una abstenció.
Acabat l'apartat de dictàmens, tenim una urgència que vostès haurien de tenir tots sobre la taula i que també se'ls va enviar, si no recordo malament, per mitjançant correu electrònic, que és l'aprovació, si s'escau, de la interrupció del termini de prescripció per reclamar el pagament de les retribucions extraordinàries de desembre de 2012. Primer el que hauríem de fer és votar la incorporació de l'urgència i en qualsevol cas, si s'aprova, doncs procedir al debat i a votació. Vots a favor de la incorporació de l'urgència? Vots en contra?
Queda aprovada l'urgència per unanimitat.
Doncs per procedir al debat té la paraula el senyor Magí Mirall.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bé, hem incorporat en forma d'urgència aquest dictamen a petició dels sindicats i perquè considerem també doncs que és un dret que correspon. A l'any 2012 en els treballadors municipals i en el de doncs, tots els altres ens de l'administració pública se'ls va treure la paga doble. La decisió de si aquesta paga doble es treu definitivament o no doncs està pendent del Tribunal Constitucional i nosaltres avui doncs estem decidint que no utilitzarem la prescripció sinó que acceptarem el que digui el Tribunal Constitucional en el seu dia. I per tant, doncs deixem als treballadors la possibilitat de que algun dia, si el Constitucional ho troba oportú, puguin recuperar aquest dret que van perdre l'any 2012. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Ens agradaria simplement des del nostre grup de celebrar la possibilitat de que els treballadors puguin veure interromput doncs, aquest termini de prescripció que esperem i de ben segur el tribunal es pronunci doncs, a favor dels treballadors d'aquesta casa i per tant puguin acabar de recuperar tots aquells drets que tenien adquirits i que han anat doncs, guanyant-se. I també doncs, ens sentim contents de que en aquest Ajuntament, després de viure la tensa relació que ha pogut haver-hi entre els treballadors organitzats a través dels sindicats i els diferents responsables del govern que estan al capdavant d'aquesta tasca dels recursos humans, ens sentim satisfets perquè voldríem recordar que no ha sigut tampoc un pas senzill ni ha sigut una qüestió fàcil, recordant els fets que aquí es van produir en aquest mateix saló de plens amb la presència dels treballadors queixant-se per aquestes qüestions. Per tant, com a grup, votarem a favor i esperem doncs, que la resolució del tribunal arribi ben aviat i es pugui haver rescabalat tot el que fins ara havien perdut els treballadors municipals. Gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Més intervencions als grups? Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també celebrem que hi hagi aquest retorn. El que teníem un dubte si afectava tant a laborals com a funcionaris o només al sector de laborals.
Senyor Mirall.
Sí. Bé, primer dir que jo també ho celebro molt. Està en un moment ara en el qual l'economia de l'Ajuntament permet doncs arribar a acords amb els sindicats i anar-los portant a ple d'una forma més o menys continuada. Aquesta prescripció afecta laborals perquè els funcionaris no els hi prescriu, però la recuperació de la paga afectarà els dos conjunts. L'únic que estem fent aquí és que en els que els hi prescriu no els hi prescrigui. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Més intervencions? Passem doncs a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
Bé, passem al torn de control del ple. A petició dels regidors, s'absenten els regidors Marquero i Mercè Espada per motius personals. Passem a la primera de les mocions, que és la moció sobre la llei de dependència que presenta el grup municipal del PSC. Per defensar la moció, senyora Núria García, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Atès que la llei de la dependència i la cartera de serveis socials de la Generalitat preveuen l'accés a uns serveis i unes prestacions econòmiques a les persones amb dependència en funció del seu grau, com són les residències i les prestacions econòmiques per donar suport a la despesa de l'estada en un centre de dia o residència en cas que no es pugui oferir aquests serveis de la xarxa pública, atès que l'aplicació i el finançament d'aquesta llei per part de l'Estat ha anat a la baixa any rere any, el 2012 es va reduir al 15% la prestació del cuidador no professional i es va treure la seva cotització a la Seguretat Social, entre altres mesures restrictives. Ara, en els pressupostos del 2014, aquestes retallades continuen al voltant d'un 46,6%. Atès que aquest subfinançament implica que l'Estat només financia el 20% de les prestacions i els serveis associats a la llei i la Generalitat ha de portar el 80% restant, atès que seguint aquesta línia l'ICAS, Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, va suspendre de manera transitòria pels mesos d'agost i setembre i ara anuncia que serà una mesura indefinida una sèrie de prestacions: la realització de nous programes individuals d'atenció, PIA, de prestació econòmica vinculada al servei d'atenció residencial i l'ingrés a places de prestació econòmica vinculada, és a dir, residències públiques i la prestació econòmica que contribueix al pagament d'una plaça residencial privada amb cofinançament públic. També ha anunciat la flexibilització de les ràtios de personal de les residències de gent gran. Atès que en els pressupostos de la Generalitat pel 2014 disminueixen el nombre de beneficiaris dels ajuts al cuidador familiar i els beneficiaris dels ajuts per pagar residències o centres de dies privats, també es redueixen els ajuts pel cuidador familiar i els ajuts per pagar els serveis esmentats. Atès que aquestes retallades suposen un càstig a les persones amb menys recursos i comporta que una part important de persones amb molt alta dependència no puguin accedir a ser ateses amb totes les garanties que necessitaria el seu estat, la flexibilització de les ràtios pot suposar una disminució global del personal, fet que implica una pèrdua en la qualitat d'atenció. I no oblidem que les persones més afectades per aquesta aplicació restrictiva de la llei són les dones. A Catalunya, segons dades del Departament de Benestar Social i Família, són dones, 64%, les que són persones sol·licitants, i són dones també, el 67%, les dones beneficiàries. Majoritàriament són les dones les que tenen cura de les persones dependents i alhora les que tenen pensions més baixes. Vist que cada vegada és més evident la devaluació de la qualitat assistencial i el canvi de model en l'atenció a les persones amb dependència per part del govern de l'Estat, però la Generalitat ha de presentar un pla alternatiu o el model català de promoció de l'autonomia personal que van anunciar ja fa 3 anys. Davant d'aquesta situació, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, denunciar l'actuació del govern de l'Estat pel que fa a les modificacions legals de la llei de dependència, totes restrictives en els drets de les persones i la disminució dels recursos que es destinen al seu compliment. Segon, instar el govern de la Generalitat a garantir un model d'atenció a les persones amb dependència i de promoció de l'autonomia personal que atorgui la seguretat en l'exercici dels drets de les persones en aquesta matèria i a tal efecte presentar amb caràcter d'urgència el model català de promoció de l'autonomia personal que garanteixi els drets de les persones amb dependència actuals i futures i traslladar-lo al Parlament de Catalunya per a fer un debat monogràfic. Tercer, mostrar el nostre reconeixement als ajuntaments i consells comarcals que actualment són els que s'estan fent càrrec amb el servei d'ajuda a domicili social de totes aquelles persones en situació de dependència de graus exclosos per la llei estatal i dels quals la Generalitat tampoc se'n fa càrrec. I per últim, quart, instar el govern de l'Ajuntament de Sitges a reforçar amb mitjans materials i personals els serveis socials per donar resposta a les necessitats de la ciutadania.
Gràcies. Gràcies, senyora García. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Podríem introduir alguns matisos, però ens mostrarem avui favorables a aquesta moció que presenta el grup del PSC pel fet de que la llei de dependència és una qüestió molt important de la qual doncs, tothom n'hem de prendre consciència, partint des de les bases de les administracions, que som els ajuntaments i els consells comarcals, que és cert, i com es diuen aquí, que som qui ara mateix estem portant el pes o el carro gros de l'atenció cap a les persones amb necessitats i que són els col·lectius que es veurien beneficiats per aquesta llei de dependència. I a part volem també denunciar que actualment, i des d'allà fa temps, l'actuació que està portant el govern de l'Estat, el govern central, un govern del qual ens n'hem de desempallegar el més aviat possible i el més immediatament, és el que està també provocant doncs, que els catalans i les catalanes, i per tant, per extensió, els sitgetans i les sitgetanes, ens estiguem veient perjudicats amb aquesta qüestió. I ens veiem perjudicats perquè hi ha tota la intenció de fer un canvi de model cap a les polítiques de la dependència, perquè no es vol mantenir el benestar que fins ara hem estat tenint i es vol acabar privatitzant tot el que fa referència a l'atenció i al benestar de les persones. Per tant, en contra de tota aquesta actuació i d'aquesta política que s'està engegant, i com no pot ser d'una altra manera des del municipalisme dels ajuntaments, estarem a favor de que aquesta llei de dependència tiri endavant i, per tant, no només amb aquesta actuació puguem anar evitant la privatització del benestar. Gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Més intervencions. Senyor Marc Martínez, té la paraula.
La boleta. Bé, jo parlaré en nom dels grups municipals que composen l'equip de govern. I només volíem fer una sèrie de consideracions. D'entrada, no, nosaltres, l'equip de govern, no veu aquesta moció com un posicionament en contra de la Generalitat, ni fent bandera de jo que sé què, no. El que passa que és un clam per subsistir. És a dir, l'Ajuntament és conscient del que està passant a les cases de Sitges, el que està passant a les cases on hi ha dependència. Jo voldria afegir el que deia la Núria, que deia que les dones són les que tenen tot el càrrec. Sí que és veritat que és on n'hi ha més, però també en trobo, en l'actuació normal de cada dia, homes que tenen dependència a casa i no poden treballar ni fer res absolutament i estan desesperats. Homes que podrien treballar, cuidado, perquè el que està en el paro i no té més remei doncs és una desgràcia com una altra, però aquell que pot treballar i no pot fer-ho perquè ha de cuidar la mare, la dona o el que sigui, els fills, és tremendo. I això passa aquí a Sitges, i jo voldria que entenguéssiu que, insisteixo, el posicionament de l'equip de govern, dels grups municipals, no és anar en contra de ningú, sinó és reclamar que cada palo aguante su vela. Madrid ho està fent malament, és cert, i ho fa malament, i està enviant... Bueno, està retallant moltíssim i això les famílies ho estan notant cada vegada més. El nostre ajuntament està intentant fer tot el que pot, però molt més no podrà fer. Nosaltres cada mes ajudem a famílies que no poden tirar endavant, a persones que no poden, gent gran que tenen que assistir-los a casa seva, etc. Moltes. Hi ha geriàtrics de gent gran, evidentment, que se'n poden anar a Norris perquè és que no poden subsistir, perquè no els hi arriba els diners de la Generalitat, perquè tampoc els hi arriba de Madrid, etc. Això és un xou d'aquests públics notoris. No? Aleshores, què fem? L'Ajuntament no pot mantenir els geriàtrics. No, és una quantitat de diners tremendo. Per tant, què hem de fer? Què fa l'Ajuntament? Paliar el possible personalment amb la gent que necessita aquestes coses, evidentment amb tot el que pot, però fins a un límit. No podem tenir 500 persones, per exemple, amb nòmina de l'Ajuntament cada mes. És impossible. No ho podríem mantenir. Per tant, ajudem puntualment. I ajudem puntualment amb el que podem també als serveis d'atenció a domicili i de centres de dia, etc. Tot això intentem fer-ho el millor que podem, però no podem. I per tant el que fa l'equip de govern és reclamar allà on sigui i de qui sigui que si pot, que arribi més lluny, que arribi més lluny. Madrid que arribi tot el lluny que li toca anar. I la Generalitat, amb allò que és la seva competència, li reclamem com a ciutadania que ens cuidi. No estem parlant d'una cosa... Clar, evidentment és política, però no estem parlant de política, estem parlant de necessitat ciutadana. El poble de Sitges hi ha molta gent que ho necessita, que el seu ajuntament el cuidi i ja ho està fent. I encara ho farà més l'any que ve perquè gràcies a que tots us heu posat d'acord que el benestar social tingui més peles, doncs anirà més bé, però no serà suficient. Si els altres estaments no fan els seus deures, no n'hi haurà prou, això és seguríssim. Per tant, ens adherim plenament a aquesta moció amb aquests conceptes que estic dient. És la ciutadania la que reclama una solució a tots els nivells, a totes les institucions. Insisteixo, cada palo té que aguantar-se bé la i no la pot aguantar només l'Ajuntament.
Gràcies, senyor Martínez. Més intervencions dels grups? No? Doncs passem a la votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovada la moció per 16 vots a favor i 3 abstencions.
La següent de les mocions és la moció que presenta el grup municipal de la CUP sobre la necessitat democràtica de convocar un referèndum d'autodeterminació del Principat de Catalunya. Per defensar la moció té la paraula el senyor Òscar Ortiz.
Gràcies, senyor Batlle. El Parlament de Catalunya ha expressat en diverses ocasions i de forma majoritària el reconeixement de dret a l'autodeterminació dels pobles, així com la voluntat de recolzar l'exercici del dret a decidir reclamant i aclamant, sobretot en els darrers anys, pel poble català. El poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener de 2013, es va reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà. Entenem, per tant, que és també voluntat majoritària del Parlament de Catalunya avançar envers la concreció de tot allò que faci possible l'exercici del dret democràtic a un referèndum sobre la independència de Catalunya. En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular expressada per les grans mobilitzacions socials viscudes els darrers anys, aquest consistori ja es va fer un pas en aquesta direcció mitjançant un acord de ple del 30 de gener del 2012 declarant-se municipi per la independència. En aquest sentit, la present moció posa sobre la taula la necessitat de que la vila de Sitges faci un pas més i es posicioni per la necessitat de la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació durant el 2014. Per tot el que s'ha exposat, demanem en el ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, que s'insti el govern de la Generalitat a promoure el referèndum al llarg de l'any 2014 i en funció de la taxa de la data exacta que s'acordi en el marc de la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir del Parlament de Catalunya. Segon, instar el govern de la Generalitat a promoure el referèndum de forma unilateral, habilitant tots els mecanismes a l'abast de fer-lo possible. En el cas que es constati el bloqueig de l'Estat espanyol, a deixar votar el poble català per decidir el seu futur. Tercer, instar el govern de la Generalitat a convocar el referèndum amb la pregunta que acordi la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir del Parlament de Catalunya, que hauria de ser unívoca. Incloure el concepte d'independència política, permetre només una resposta binària i que emeti un mandat clar. Quart, instar el govern de la Generalitat a respectar i fer respectar el mandat sorgit d'aquest referèndum. I cinquè, notificar els presents acords a la presidència del govern de la Generalitat i als grups parlamentaris representats al Parlament de Catalunya. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Torn de paraules pels grups. Senyor Marc Martínez, té la paraula.
M'has tornat a pisar, eh? Hòstia, quina fan que teniu. Ara no va. Sí, només per aclarir els conceptes que nosaltres, per què votem a favor d'aquesta moció. Votem a favor d'aquesta moció sent conscients de que nosaltres tenim un electorat en el que no li hem preguntat què vol fer. Ni tampoc sabríem, diríem, decidir per a ells. El que tenim clar que avui es fa és que es vota el dret, diríem, a decidir de cada persona. Davant d'això nosaltres ho tenim claríssim. Volem el dret a decidir, el que calgui. Aquí no estem votant sobirania sí, sobirania no, si independentisme sí, si independentisme no, sinó estem votant el dret a decidir. I això, els responsables de Nou Horitzó, com a partit, té molt clar que vol votar quan pugui totes les coses que li fan referència o les que li puguin fer. És el dret a decidir. Això ho tenim claríssim. Independentment de que el dia que es faci una proposta de votació, hi hagi el que sigui i els nostres votants votin el que els doni la gana, que per algú són sobirans. Però en aquest moment el que estem fent és votar un dret. I ja ho vam dir-ho l'altra vegada quan parlàvem de la plaça Espanya, etc., que votàvem el dret i que, i que després vam votar en contra nosaltres, per exemple, del resultat ja final del que calia. Però aquest moment és un dret. I en un dret nosaltres reclamem que tinguem aquest dret. Per tant, votarem a favor de la moció.
Gràcies, senyor Martínez. Senyora Villalluís, es van passar una caixa. Els micros.
Bé, nosaltres, com també hem fet altres vegades, també podríem votar sí amb aquest dret a decidir. Però com que considerem que som un partit municipalista i que tenim votants de totes o variades opinions, doncs ens abstenim. Gràcies.
Gràcies, senyora Villalluís. Senyor Pep Moliner té la paraula.
A veure, em sent, sí. Nosaltres ens abstindrem aquesta moció, però no perquè no estiguem a favor del 85 o 90% del seu contingut, que ho estem, sinó una mica per responsabilitat. Hi ha un debat molt, molt profund sobre aquest tema, no només al Parlament de Catalunya ni als ajuntaments, sinó arreu del país. La gent del carrer doncs, ocupa un espai important de la vida diària i de la quotidianitat de moltíssima gent. Però clar, vostès ens porten cap a un camí i marquen un camí doncs, i fan unes afirmacions a la moció d'una certa unilateralitat i d'una certa praxis de partit que nosaltres no podem compartir. Hi ha una comissió al Parlament de Catalunya, hi ha un Consell constituït de Transició Nacional i després Hi ha tota una sèrie de partits que estem a favor per no excloure a ningú d'aquest procés. Jo crec que el posicionament que marquen vostès, que no té res a veure amb si s'està a favor amb el dret a decidir o si no s'està a favor, discrepo del company de Nou Horitzó, o si s'està a favor de la independència o si no, sinó que vostès demanen doncs que si Espanya no ens autoritza un referèndum, ni tampoc ens traspassa les competències per convocar-lo, doncs cometem una il·legalitat. I per tant, unilateralment com a país, doncs convoquem un referèndum sense cap legalitat. Doncs nosaltres d'Arenys de Munt, ja molts de nosaltres ja hi vam anar a votar, vam anar a menjar una botifarra allà i vam ensenyar l'estelada, molts la tenim al balcó, però d'això n'estem cansats com a país. Volem un pas més endavant. Crec que amb aquesta unilateralitat no l'aconseguirem, aquest pas endavant. O sigui, Arenys de Munt ja ho vam fer, ho vam respectar moltíssim, però ja hem de donar un pas més sòlid, perquè jo crec que la ciutadania demana un pas més sòlid. El president Mas ha sigut el president que, tot i el que està rebent per tot arreu, i també té aquestes mocions que, amb tot el respecte al món, no l'ajuden gens, ha sigut el primer president després del president Macià que ha tingut la valentia i la fermesa de portar portar Catalunya cap a límits que fa dos anys ningú s'imaginava. És a dir, ara aquí parlem amb una facilitat bueno, a vegades inquietant d'un procés doncs que fa dos anys ningú en parlava. Jo crec que s'han de fer les coses bé, Convergència i Unió vol fer les coses bé, també té un debat intern que com a Convergència i Unió l'hem de respectar. Els sis regidors de Convergència i Unió que estem aquí sentats no som, com ho diria jo, em costa ara trobar la paraula, no som, jo crec que ens hem posicionat molt clarament quan hi ha hagut un debat com els que hi ha hagut. Hem sigut un dels que hem potenciat a petició de vostès un procés de privació ciutadana pel canvi de nom de la plaça Espanya i el carrer Espanya, i hem votat a favor, igual que de moltes altres mocions i resolucions que s'han presentat en aquest ple. Però actuem amb responsabilitat. Hi ha un president que està intentant buscar un acord amb tots els partits, buscar una pregunta inclusiva, i jo crec que amb mocions com aquestes doncs compliquen una mica el procés, igual que altres declaracions d'altres polítics que també doncs són torpedes de flotació cap al procés. Per tant, votaríem abstenció en aquesta moció. Moltes gràcies.
Gràcies. Més intervencions dels grups? Senyora Mònica Almiñana té la paraula.
Gràcies, alcalde. Bueno, en primer lloc, nosaltres discrepem del senyor Martínez. Nosaltres sí que creiem que en aquesta moció no s'està votant el dret a decidir, sinó que s'està votant una sèrie de coses que va molt més enllà del dret a decidir, com molt bé acaba d'explicar el regidor. El que sí, jo crec que tots vostès llegeixen la premsa i coneixen perfectament quina és la posició del Partit dels Socialistes de Catalunya sobre la consulta. Continuem demanant que ha de ser una consulta acordada i legal. Però sí que abans agradaria, per el tema complex, proposar a la CUP una redacció alternativa de dos punts, perquè si acceptés aquesta redacció nosaltres podríem canviar la nostra intenció de vot. Si li sembla bé, li llegeixo. Seria en el segon punt, llegeixo tal com quedaria, vale? Crec que és més fàcil així, no? Seria instar el govern de la Generalitat a promoure el referèndum habilitant tots els mecanismes a l'abast de fer-ho possible. I ho deixaríem aquí. I el tercer punt, la redacció seria instar el govern de la Generalitat a convocar el referèndum amb la pregunta escrita que acordi la comissió de l'estudi del dret a decidir del Parlament de Catalunya, que hauria de ser unívoca, i ho deixaríem aquí. Si vostès s'avenen a acceptar aquests canvis, aleshores nosaltres podríem fer un canvi de vot.
Gràcies, senyora Almiñana. Senyor Òscar Ortiz, si vol contestar les esmenes que proposa el grup socialista, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Abans, si m'ho permet, aniré per parts i en resposta al que ha expressat el grup municipal de Nou Horitzó. També és cert que no només s'està parlant d'un procés de si independència sí, independència no. Evidentment, això va sumament lligat a un procés bàsic, que és el del dret a decidir de tot poble. I, per tant, el poble català en aquest cas, com ja es veu de tot el procés que s'està seguint des del Parlament. Pel que fa al grup municipal de Convergència i Unió, ens sembla molt bé que vostès aboguin a la responsabilitat. De fet, tots haurem de ser responsables en aquest procés, que esperem no sigui gaire més llarg del que podem tenir en el nostre imaginari, tot i que no sabem amb certesa quan això pot acabar. Aquesta és la situació que estem vivint avui dia al poble català, és a dir, no tenim data, no tenim pregunta, estem a 25 de novembre i per tant ens queden pocs dies per acabar l'any, i ningú pretén des de la CUP posar-se les mans al cap, com vostè ha semblat doncs expressar en el fet de que sembla que estem doncs com caminant una mica o corrent, en el sentit d'expressar amb vehemència aquest sentit de la moció. No és així. Per tant, m'agradaria simplement que aclarir-li que amb l'abstenció fins a quin punt vostès estan sent doncs responsables. És a dir, hi ha un debat, i afegim, a part del debat que vostè ha dit que estem tenint la ciutadania i el treball de la Comissió del Parlament, s'hi ha d'afegir un treball que va començar a l'ANC, a la qual vostès hi han hagut d'anar a remolc d'aquest treball de l'ANC. Per tant, vostès s'han vist finalment empesos per una necessitat que ha mostrat en tot moment i que ha sortit d'inici des del poble català. Hem de recordar que això ha entrat des del carrer i des de la voluntat del poble dins del Parlament. I em sembla que no li ha quedat clar i s'ha pogut confondre en el fet de que en el segon acord apareix simplement la paraula unilateral, però com diem, es volen habilitar tots els mecanismes a l'abast per fer-lo possible. Per tant, no em vulgui confondre amb el fet de referèndum il·legal, perquè nosaltres creiem que la legalitat és també les voluntats del poble. Per tant, si l'Estat espanyol no ens permet de celebrar aquest referèndum, és una obligació del nostre Parlament, de la nostra Generalitat, de que busqui aquells mecanismes que facin possible aquesta consulta, que és el que volem explicar en aquest segon acord. Aquest segon acord no pretén saltar-se la legalitat. El que pretén és empènyer la Generalitat a fer passes molt més enllà en el moment de que ens trobem en una possible situació de que l'Estat ens hagi negat la consulta i que per tant el poble català no la puguem tirar endavant. I en cap moment estem buscant en aquest segon acord, com sembla ser que hagi vostè dit, una visió folclòrica de la consulta amb l'exemple que m'ha citat d'Arenys de Munt. Arenys de Munt ha tingut una altra casuística, ha tingut una altra manera de celebrar-se, però ni molt menys la CUP està buscant aquesta sortida que vostè ha semblat explicar amb la celebració dels drets a decidir en cadascun dels municipis, amb el cas per això d'Arenys de Munt. Li voldria destacar que en el primer acord les coses queden bastant aclarides en quant a que no devaluem i posem en valor el treball que s'està fent des de la comissió d'estudi pel dret a decidir. Simplement el que demanem és que abans que acabi l'any, des de l'Ajuntament, apretem a la Generalitat i ens puguem ja trobar el poble català amb una pregunta concreta i amb una data concreta i que no continuem estant en la deriva en el nostre imaginari per poder fer realitats unes il·lusions d'una gran part de la població catalana. Gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Li queda per això pendent respondre al PSC sobre les esmenes. Senyor Oscar Ortiz.
Com ja hem dit amb la nostra explicació, acceptaríem doncs que la paraula unilateral, si no volen, no, perdonin. No, perdonin, aviam. Em pot tornar a repetir la seva proposta, sisplau?
Pateixo. Quedaria. El segon punt seria instar el govern de la Generalitat a promoure el referèndum habilitant tots els mecanismes a l'abast per fer-lo possible. Punt. Quedaria suprimit el resta del text. ¿Vale? A part de forma unilateral també s'hauria de suprimir. ¿Vale? I el tercer punt, si el llegeixo o no cal?
Estan aclarides les esmenes? Doncs ara hauria de respondre si les accepta, si no...
Gràcies per l'aclariment en el segon acord. El tercer ens havia quedat clar. El tercer el mantindrem en la moció, com estava proposat en la moció, i pel que fa al segon, doncs també perquè hi ha hagut aquest embolic que ha tingut en la paraula unilateral i voldríem mantenir aquesta paraula. Gràcies.
Per tant, entenc que no s'accepta cap de les esmenes demanades, eh? Molt bé, torn de paraula, seguim endavant. Senyor Marc Martínez té la paraula. Caputxa. Aviam si reclem això de les caputxes.
Sí. A veure, en vista de que el que nosaltres manteníem no manté ni la pròpia moció, doncs evidentment passarem a abstenir-nos, perquè clar, nosaltres en teníem una cosa molt clara, però si ningú ho entén, i a més a més aquesta reforma que té una finalitat concreta, nosaltres aquí ja ens abstenim.
Més intervencions de grups? Senyor Pep Moliner té la paraula.
Sí, ràpid, per aclarir una cosa. No parla només vostè del dret a decidir i d'habilitar els mecanismes tots els abast de la Generalitat, que això també estem totalment d'acord. Parla d'unilateralitat. Unilateralitat és decidir unilateralment i forçar la Generalitat a això, i parlar de resposta binària. Jo personalment també estic a favor d'una resposta binària i clara, però clar, tot això jo veig una mica com que la CUP, amb tota la legitimitat, que també va tenir els seus dubtes al primer pacte, perquè es van expressar amb molta claretat, el seu líder al Parlament ho va expressar amb molta claretat, però també van tenir els seus dubtes i es van abstenir. Jo crec que això és una mica intentar posar una mica en tensió Esquerra Republicana i a Convergència i Unió, que és normal i és del tot legítim. Avui el senyor Herrera també ha donat la seva opinió al respecte al referèndum i tot, i hi ha bones notícies, perquè sembla que ells afortunadament es queden en el pacte pel dret a decidir i no fan com el PSC. Però vull dir, estem jugant a política amb aquesta moció, i la CUP suposo que tots els ajuntaments l'està presentant, no només a Sitges, per tant no és una cosa de pressionar només aquí a Sitges. Vull dir, per tant ho entenem perfectament i ho respectem, però no parla només d'això que vostè m'explicava a mi, sinó que parla de moltes més coses. Però en tot cas, en el fons de la qüestió i del debat ens hi trobarem sempre, ho sap, almenys amb aquests 6 regidors de Convergència i Unió. Gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Més intervencions dels grups? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions?
Queda rebutjada la moció per un vot a favor, 8 vots en contra i 10 abstencions.
La següent de les mocions és la moció que presenta el grup municipal de la CUP per l'admissió a tràmit de la iniciativa ciutadana presentada per la Plataforma Ciutadana per uns impostos i serveis justos el 17 de setembre de 2013. Abans de donar-li la paraula al senyor Òscar Ortiz per defensar la moció, li dono la paraula al senyor secretari que explicarà l'àmbit tècnic del contingut d'aquesta moció perquè el tinguem present tots els regidors. Senyor secretari.
Sí. Hi ha dues qüestions a tenir en compte en relació amb la moció. En primer lloc, que es demana l'admissió a tràmit d'una iniciativa ciutadana en l'àmbit del reglament de participació ciutadana, el qual en l'article 4 estableix clarament que s'han d'inadmetre les peticions de participació ciutadana quan ja existeix un procediment administratiu en el qual es poden vehicular aquestes peticions, en la mesura en què no resulta desitjable una duplicitat de procediments administratius. En aquest cas, la petició té un tràmit especial de participació ciutadana en l'exposició pública que es fan de les ordenances fiscals. Hi ha 30 dies per formular les al·legacions i és el moment en el qual s'han de formular les al·legacions per participació ciutadana. I una segona qüestió fa referència al fet de que es tracta d'una petició respecte d'un expedient administratiu concret que es porta al ple i que la petició la va realitzar una plataforma i, en canvi, la CUP demana l'admissió a tràmit en un expedient del qual no és part. Llavors, l'impuls o el no impuls de la qüestió correspondria a la plataforma. I es podria reformular per part de la CUP en un altre sentit, però administrativament no hi ha legitimació en aquest sentit.
Gràcies, senyor secretari. Fet aquesta explicació tècnica, creiem que era important per situar-nos. Ara sí té la paraula el senyor Òscar Ortiz, per si vol exposar el contingut de la moció. No. La moció està entrada en temps i forma i, per tant, forma part de la convocatòria.
Sí, les mocions es poden presentar fins que abans de la convocatòria. No cal que passin per comissió informativa. Han de passar per comissió informativa les propostes d'acord, no les mocions.
Té la paraula, senyor Òscar Ortiz.
D'acord, aclarides aquestes explicacions per part del secretari, seguirem amb el guió que portàvem preparat, que és presentar-los la moció. I atès que la Plataforma Ciutadana per uns impostos i serveis justos va entregar el passat 17 de setembre a les oficines de l'OAC més de 3.800 signatures que van recollir dels ciutadans de Sitges en contra de la pujada d'un 30% de l'IBI el 2013 i l'augment també d'altres taxes i impostos, atès que la iniciativa ciutadana és aquella forma de participació mitjançant la qual els ciutadans i ciutadanes promouen accions o activitats municipals en àmbit de competència municipal. Atès que pel fet d'haver recollit suficients signatures per presentar més d'un 10% dels ciutadans de Sitges, la plataforma es converteix en titular de dret d'iniciativa ciutadana per realitzar una iniciativa normativa, tal com estableix el Reglament de Participació Ciutadana de Sitges en el punt 3, article 4, capítol 1. Atès que la iniciativa ciutadana amb caràcter normatiu o iniciativa normativa recull el dret a proposar a l'Ajuntament l'anàlisi i estudi d'un assumpte concret i, conseqüentment, la necessitat d'aprovació d'una disposició o ordenança municipal que modifiqui les existents i no s'instauri de noves, atès que la iniciativa normativa que presenta la plataforma recull una demanda popular expressada amb gairebé 4.000 signatures recollides respecte a un tema de suma importància que cal ser debatut en públic amb la presència de tots els actors implicats. Atès que l'acceptació a tràmit d'una iniciativa ciutadana, segons el punt 6è de l'article 4, capítol 1, establirà primer la seva posada en exposició pública i després que la iniciativa sigui sotmesa a la consideració de la comissió informativa corresponent o l'òrgan pertinent que n'examinarà el contingut en funció de la seva viabilitat tècnica o pressupostària, si s'escau, la decisió tindrà en compte principalment l'interès públic de la iniciativa. El dia de la presa en consideració de la iniciativa per la comissió informativa, el representant dels peticionaris podran explicar i defensar la seva iniciativa davant dels membres de la comissió, a petició d'aquesta o a iniciativa pròpia. La comissió informativa formularà el seu dictamen que passarà al ple municipal. Atès que amb l'acceptació de tràmit de la iniciativa ciutadana permetrà debatre en profunditat una demanda popular expressada en gairebé 4.000 signatures recollides i, per tant, representa un debat i unes inquietuds relacionades amb les finances municipals que són ben presents al carrer de la Vila de Sitges, atès que l'acceptació a tràmit d'aquesta iniciativa ciutadana suposarà un pas endavant per part de l'Ajuntament de Sitges en la direcció del foment de la participació ciutadana i la transparència, tot permetent l'obertura d'una comissió de debat sobre les finances municipals més enllà dels grups municipals, ja que comptarà amb la presència de la plataforma. És per això que des del grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular demanem al ple l'adopció dels següents acords. Primer, acceptar a tràmit la iniciativa ciutadana presentada per la plataforma Ciutadana per uns impostos i serveis justos el darrer 17 de setembre. I segon, que en l'acceptació a tràmit de la iniciativa ciutadana s'activin els passos que estableix l'article 4 i l'article 16 del Reglament de Participació Ciutadana de Sitges.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Torn de paraules pels grups. Bé, simplement insistir en el que... Perdó, senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Se'ns presenten algun dubte per l'explicació que ha fet el senyor secretari, perquè no entenem doncs com acaba de quedar la cosa. A part de demanar còpia de l'informe que ha fet, necessitaríem una mica més d'explicació. Llavors, en quin sentit ara aquesta moció pot continuar, no pot continuar? Bueno, perquè ens hem perdut, de veritat. I amb l'explicació hi ha hagut un moment que ens hem perdut. Sí.
Senyor secretari, llavors, endavant.
Sí, per explicacions.
El ple pot prendre les decisions que consideri adients. Jo faig l'advertiment des d'aquest punt de vista del reglament de participació ciutadana, no es poden presentar iniciatives de participació quan ja existeix un tràmit administratiu específic per aquella qüestió. És un desenvolupament de l'article 29 de la llei de la Constitució espanyola, del dret de petició, que també es troba recollit a la llei orgànica que desenvolupa aquest dret, que quan el dret de petició s'exercita respecte a aquelles qüestions que no tenen un tràmit administratiu específic. I en el present cas, que s'està demanant una modificació o una qüestió relativa a les ordenances fiscals, s'hauria de vehicular per aquella via. És a dir, el govern hauria d'inadmetre la petició que s'ha formulat. És una qüestió, a més, que correspondria en tot cas a la competència del batlle i no del ple, però això ja és una altra qüestió. S'hauria de reformar, bueno, no vull fer propostes, però s'estan fent peticions concretes respecte a un expedient administratiu concret, no un posicionament polític, ni una crítica al govern, ni una proposta en positiu. S'està demanant impuls a un expedient administratiu que s'està tramitant per part de l'aparell administratiu de la casa. Jo faig l'advertiment de que la proposta d'acord en els termes en què està desenvolupada és contrària al reglament de participació que es va aprovar pel ple de l'Ajuntament.
Sí, si em permeten afegir una mica de comentaris més respecte a aquesta situació, és a dir, la CUP avui ens demana, amb aquesta moció, que s'admeti a tràmit una iniciativa ciutadana que la CUP assumeix a través d'aquesta moció, però que no tenim coneixement oficial de que els impulsors, que en aquest cas seria la plataforma, vulguin que allò que van presentar per registre el dia 17 de setembre, que era un volum molt important de signatures i unes reivindicacions, sigui una iniciativa ciutadana. Posem pel cas que això és així. Què ens diu el secretari? Que en aquest moment això no es pot acceptar, per una raó, perquè tant la llei com el reglament, quan parla de tributs, no es poden fer iniciatives ciutadanes, en el cas dels tributs, correcte?
Sí, efectivament. Sí.
Segona qüestió, en aquest moment, com que el ple de l'Ajuntament el mes d'octubre ja va aprovar les ordenances fiscals inicialment i el pressupost, està a exposició pública. Per tant, aquesta reivindicació ciutadana no té que anar per la via de la iniciativa ciutadana, sinó que pot anar per la via normal de les al·legacions a les ordenances fiscals. I per tant el que ens diu el secretari és dir, el contingut, correcte, la forma de fer-ho no és la que és correcta perquè ni el reglament ni la llei ho permet. Per tant el que s'hauria de fer és això, aquesta proposta, que sigui una al·legació, per exemple, a les ordenances fiscals. I aquesta seria la via. Perquè la forma la fórmula d'iniciativa ciutadana en aquest cas no es pot aplicar perquè parla de tributs i perquè a més ja està en marxa l'expedient administratiu perquè es va aprovar fa un mes. És això. Probablement si aquesta moció hagués anat a la comissió informativa i no hagués vingut després, doncs això ho haguéssim parlat allà i ara ens estalviaríem de trobar-nos amb aquesta qüestió tècnica, doncs que el procediment administratiu, la legalitat, no permet això que ens demana en aquest moment el grup municipal. Més o menys és això, senyor secretari?
L'explicació... Sí, 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 és correcte.
Senyor Carretero, intervenció.
Sí, jo quería hacer una pregunta, porque esta iniciativa ciudadana, aunque la haya presentado como iniciativa ciudadana, que por las explicaciones que nos ha dado el secretario y usted, señor Fons, parece ser que no sería la fórmula correcta para este tema de ordenanzas fiscales. Sin embargo, esta contestación que nos dan hoy ustedes aquí en el Pleno sobre la moción, ¿se les ha dado a la plataforma cuando han presentado? O sea, ¿se la ha transmitido ya, antes de llegar al Pleno, la contestación de que no era adecuada esta fórmula que utilizaban? Porque, claro, esto llega al Pleno, no lo sé, ahora me dirán ustedes si le han contestado o no. Pero es lógico que llegue al Pleno también si no se les ha dado ninguna contestación. Esa es la pregunta.
Li contesto molt fàcilment. Nosaltres, en el moment que rebem el registre de l'Ajuntament, el 17 de setembre, si no recordo malament aquesta petició, es parla d'una proposta, un posicionament de la plataforma, ho entenc així, i aquí hi ha membres de la plataforma, i si no és així després ho podran expressar ells mateixos, però que en diuen la nostra proposta d'ordenances fiscals pel que fa a l'IBI, a la taxa d'escombraries, a la plusvàlua, és aquesta. I en cap moment diuen que allò és una iniciativa ciutadana. El dia 20 de novembre la CUP registra, passada a la comissió informativa, una moció en la qual diu que això vol que es tramiti com a iniciativa ciutadana. Nosaltres, en aquell moment, quan ens n'adonem, Secretaria General, l'alcaldia, en parlem, ens adonem que no es pot procedir d'aquesta manera i se li comunica amb el regidor de la CUP que això no, el reglament no permet, ni la legalitat, i que ha d'anar per una altra via. És així, senyor Oscar Ortiz? Se li va comunicar? Ja està. Nosaltres vam parlar amb aquell que va fer la petició, que és la CUP en aquest cas. I la CUP se li va comunicar i, bueno, pel que sigui, doncs, ha decidit no retirar la moció, però en qualsevol cas, ara el que està exposant el secretari i jo mateix és que el que anem a votar, encara que sortís que sí, no ho podríem fer, perquè ni la legalitat del reglament ni la llei permet que fem això que es demana. Que igualment el que es vol és parlar del contingut, debatre el que proposa la plataforma, això sí que ho podem fer, òbviament, i tant, però ha d'anar via al·legacions. I és l'únic que es comentava en aquest cas. Senyor Carreter.
Bien, yo en este caso, yo lo que le propongo al regidor de la CUP y a este pleno es que se entienda la iniciativa, lo que ha presentado la plataforma ciudadana y estas firmas como unas alegaciones, que las entendamos como unas alegaciones, y por el carácter especial de que va acompañado pues de una gran cantidad de firmas, que la resolución de esas alegaciones no se haga de forma anónima y que llegue aquí al Pleno con un simple informe, sino que se le pueda dar audiencia pues a esta plataforma pues para que las defienda en el momento de que se vaya a tomar la decisión de si se acepta o no se acepta. Esto es lo que yo propondría al regidor de la CUP para tirar adelante la moción y al Pleno de este Ayuntamiento.
Respecte a la qüestió de si es dona audiència o no als ciutadans de Sitges, vull dir una qüestió, i és que del 17 de setembre cap aquí, no parlo d'una audiència pública, parlo d'audiència dels interessats. Del 17 de setembre fins aquí ens hem reunit ja una vegada amb la plataforma i hem posat sobre la taula els continguts que van expressar la plataforma en aquests escrits i les signatures. Ens van expressar quin era el seu posicionament respecte a les ordenances. Inclús ens vam emplaçar a una segona vegada a trobar-nos per parlar del pressupost i la plataforma va demanar documentació sobre el pressupost, quina era la proposta que hi havia i que a partir d'aquí ens emplaçaríem a trobar-nos si s'esqueia per continuar parlant. Però vull dir que amb l'interessat que va presentar la proposta i que va recollir les signatures, del 17 de setembre cap aquí ja ens hem reunit una vegada per parlar-ne, per deixar-ho com a mínim, posar-ho de manifest. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
La CUP no vam acabar retirant aquesta moció i per tant doncs, l'hem acabat portant en el ple, perquè com a partit polític teníem una sensació que era que des del dia 17 de setembre no s'havia escoltat, no s'havia donat resposta i no s'havien atès una entrada de signatures bastant gran, gairebé 4.000, que consultant el reglament de participació ciutadana s'observava que es podien convocar i es podien celebrar les iniciatives ciutadanes amb la composició d'una comissió. Veiem que la proposta d'aquesta moció entra en un conflicte amb el que diu el nostre reglament orgànic. Per tant, nosaltres el que hem volgut fer notar amb aquesta moció és justament que no hem pogut veure per part d'aquest govern la suficient voluntat per obrir el pressupost més enllà de les comissions que estem tenint els diferents partits i les reunions amb les quals ens hem pogut estar trobant. Per tant, nosaltres el que preteníem és que creiem que cal obrir molts més els pressupostos més enllà de les al·legacions, és a dir, engegant un procés que poden donar vostès com a origen des del govern, on simplement es pugui parlar molt més, es pugui clarificar. Hi ha moltes xifres del seu pressupost que ara mateix encara no estan clares. Hi ha moltes xifres que vostès el que tindrien que fer és confrontar-ho amb la plataforma perquè se'ls ha estat demanant. Han entrat aquestes signatures i veiem que no hi havia resposta. Per tant, si aquesta moció plantejada com a tal és un xoc amb el que diu el ROM, nosaltres és un xoc amb el que diu el ROM perquè no ho permet, perquè hi ha un expedient obert i el pressupost és un punt que ara mateix s'està treballant, buscarem altres maneres per quan es produeixi aquest o d'altres fets amb la recollida de signatures per part de la ciutadania. Gràcies.
Gràcies, senyor Escortiz. No puc compartir el seu discurs. Clar, vostè no m'ha preguntat mai sobre aquest assumpte. No ens ha dirigit mai al govern a preguntar si ens hem reunit, si no ens hem reunit, no ha preguntat mai res. Jo crec, per la cara que feia, que vostè se n'adonava ara que ja ens havíem reunit amb la plataforma. Per tant, no digui que no hem estat un govern que des que van entrar les signatures no han fet absolutament res, perquè vostè no ho sap. Tampoc ens ha preguntat. Van entrar la moció per registre a última hora, abans de convocar el ple el divendres. Penso que la van entrar el dijous. A la comissió informativa no van preguntar res, tampoc es van dirigir al govern, per tant no em digui que aquest govern no parla d'allò perquè fa afirmacions que vostè no sap. I després han de clarificar xifres del pressupost, això és una altra qüestió, no és el que estem debatent ara. Podem demanar les xifres que vulguem per debatre el pressupost i tindrem oportunitat de fer-ho. I amb la plataforma fa mesos i mesos que en parlem. No ens posem d'acord, li haig de dir, no ens posem d'acord, tenim dos punts de vista de vegades molt allunyats, però no em digui que no parlem de xifres perquè en parlem, eh? Ah, vostè no hi és en aquestes reunions, no ho sap, però pregunti, jo li demano que pregunti, li explicarem tot el que faci falta, però no em barregi les xifres del pressupost amb una qüestió que el secretari li va advertir que no podíem fer i que vostès han volgut continuar presentant. És que no és la via, perquè llavors estem encallats. El que hem de fer és reconduir les qüestions que són administratives i que molt sovint se'ns escapen, de dir, escolta, la fórmula per fer-ho és presentar al·legacions, hi haurà debat polític, clar que hi haurà. Clar que n'hi haurà, de totes les xifres que facin falta, però fem-ho per la via correcta, perquè si no estem ara perdent el temps amb una qüestió que ni el reglament, no el ROM, el reglament de participació ciutadana no deixa, perquè diu clarament que quan és qüestions de tributs no pot ser, i aquesta és una perquè és de tributs, i que a més hi ha un expedient amb exposició pública obert. És l'únic que demanem, que ensenyim els mecanismes que tenim, els instruments, i el debat hi serà, i clar que hi serà, i obert. I parlant de tot, el que hi falta i el que vostès considerin. Jo li demano que retirin la moció, perquè si no, lògicament, els grups del govern haurem de votar en contra. I si surt aprovada, igualment no es podrà aplicar, perquè la legalitat no ens deixa. Jo li demano que retirin la moció.
Com hem dit, estem entenent que estem entrant en un conflicte amb el ROM i amb d'altres reglaments, i per tant ja hem dit que quan s'hagi de buscar solucions, les busquem amb altres maneres. Per tant, podem retirar la moció. Gràcies.
Moltes gràcies. La moció doncs queda retirada. Senyor Ricard Vicente.
Perdó. Sí, disculpi, senyor alcalde. Volia aprofitar per fer una reflexió. Si bé és veritat que, segons sembla, resulta que no és possible tirar-ho endavant perquè entraríem en un conflicte a nivell de reglament, sí que entenem que la situació demana, doncs en situacions excepcionals, mesures excepcionals. I, per tant, tampoc en quedaríem el mateix, com també comentava el senyor Carretero. Caldria, entenem, des d'aquest grup li demanem al senyor alcaldia doncs que busqui alguna mesura, alguna manera, digue-li junta de portaveus, digue-li comissió informativa, no ho sé, però ja que hem arribat a un punt que hi ha un gran important nombre de signatures que recolzen una postura, doncs que potser trobem d'aquí a la decisió final, a la votació final, alguns altres elements perquè no es quedin amb els propis i amb els de sempre. Crec que la situació també ho demana, doncs que des de la voluntat política hi hagi un esforç definitiu i clar en el sentit d'aproximar el possible doncs, el plantejament i la manera d'explicar-ho d'aquestes persones que ho posen sobre la taula, d'escoltar-les. Doncs, i penso que val la pena doncs, donar-li unes voltes més i trobar alguna manera que vagi una mica més enllà del que està estipulat. Gràcies.
En definitiva estem parlant de diàleg, de parlar i d'escoltar, i amb això hem estat sempre oberts, malgrat no ens hem posat d'acord fins ara, però estem continuem oberts a parlar-ne. Senyor Carretero.
Jo en aquest sentit, i en la línia que he parlat abans i que ara ha parlat el meu company Ricard Vicente, el que demanaria en aquesta situació, que realment doncs, és excepcional per el nombre de signatures que s'han recollit, és que d'aquí a que acabi el procés d'exposició pública i de la resolució de les al·legacions, doncs no solament el govern, sinó que puguem participar d'aquesta tots els grups del plenari. Perquè, clar, de fet, inclús el Partit Socialista ja va donar el recolzament inicial al pressupost i a les ordenances fiscals, nosaltres ens van abstenir, però, clar, per poder-nos posicionar voldríem participar d'aquest debat en una iniciativa ciutadana, bueno, iniciativa ciutadana, no la diguem iniciativa ciutadana, no, però amb una plataforma doncs, que ha recollit més de quasi 4.000 signatures. Per tant, jo aquest debat, que no sigui solament entre el govern i la plataforma, sinó que puguem participar tots els grups, inclús, vamos, jo és que en el cas del Partit Socialista, si jo estigués al Partit Socialista, doncs és que ho exigiria, perquè el Partit Socialista va recolzar inicialment el pressupost i les ordenances fiscals i ara doncs, entenc que li ha de donar, no solament a ells, sinó a tots en aquesta situació participació.
Molt bé, senyor Carretero. Alguna intervenció més? No? La moció doncs queda retirada. Doncs passem al torn de precs i preguntes. Senyor Oscar Ortiz, té la paraula. Sí, sí, molt bé. Sí.
Les entrarem per escrit per registre.
Perdó.
Les entrarem per escrit per registre.
D'acord. Senyor Carretero, té la paraula, doncs.
Bueno, jo tinc dos precs. El primer fa relació, és la tercera vegada no, que demano el mateix i encara no ens ha arribat la informació, que és l'acreditació de la titulació dels dos càrrecs de confiança que tenen vostès, que és el cap de gabinet d'alcaldia i la directora de comunicació. A dia d'avui doncs, no tenim una resposta al tema.
Respecte a aquesta qüestió, i atenent que el reglament ho permet, li dono la paraula a la directora de comunicació, la senyora Mònica Gallardo, que li contestarà la seva petició.
No he amagat mai el meu currículum, que de fet ja abans de treballar a l'Ajuntament de Sitges era i continua sent públic a les xarxes professionals de referència. I em sap greu comunicar-li que crec que no té cap secret obscur entre mans. Senyor Carretero, no he amagat mai el meu currículum ni tinc intenció de fer-ho. De fet, he demanat explicar-lo aquí perquè al cap i a la fi aquest ple és l'òrgan que va ratificar el meu càrrec el juliol del 2011. I començaré per la part acadèmica, que crec que és el que l'està neguitejant especialment. La meva última formació és la de títol de DEC, per ESADE. Això és el programa específic de Direcció Estratègica de Comunicació que vaig cursar en la promoció 2008-2009. Prèviament, a la Universitat de Barcelona, a l'Escola Superior de Relacions Públiques, vaig cursar estudis de relacions públiques i comunicació entre l'any 90 i l'any 93 i més recentment també a l'Escola d'Administració d'Empreses he fet el programa de Social Media Marketing en la promoció en aquest cas del 2009 al 2010. Altres formacions que tenen a veure amb la tasca que desenvolupo actualment tenen a veure amb la que vaig cursar l'any 90 i 91 a l'Escola Tècnica Especialitzada, una escola que per cert que dirigia el senyor Antoni Miravent, antic cap de protocol d'aquesta casa, relacionada amb seminaris de protocol i organització de congressos. I pel que fa a la meva formació en idiomes, concretament en el francès i en l'anglès, tot i que evidentment s'ha desenvolupat en diferents centres, i referencio la meva formació a Château-Montchoisy, a l'Escola de Lausanne, a Suïssa, això va ser l'any 93. I pel que fa a la meva activitat professional, li referencio també, molts de vostès ja ho saben, jo vaig començar professionalment la meva feina a Sitges, a Ràdio Maricel, a l'emissora municipal. Això va ser l'any 1990, entre l'any 1990 i l'any 1995. Vaig ser redactora d'informatius d'aquesta casa i també vaig presentar diversos magazins. Posteriorment, entre l'any 96 i 97, treballo a l'Ajuntament de Sitges com a redactora del Departament de Premsa, amb les funcions pròpies d'un departament de comunicació, les elaboracions de campanyes, la relació amb els mitjans, la redacció de notes, etc. etc. En aquesta etapa de Sitges també vull referir-me a la meva tasca com a corresponsal en els diaris comarcals. Vaig ser corresponsal per l'Hora del Garraf entre l'any 94 i l'any 96, també pel diari de Vilanova entre el 93 i el 94, i vaig treballar també com a corresponsal per Catalunya Ràdio a la comarca del Garraf entre el 95 i el 97. A més, també vaig participar en campanyes puntuals de promoció del Gremi d'Hostaleria de Sitges l'any 1995. A nivell local, no voldria tampoc oblidar la meva vinculació a la televisió durant uns quants anys, la veritat és que no recordo quants, però van ser uns quants, em vaig encarregar de la locució de les retransmissions del Carnaval. Després de l'etapa Sitges, fent referència al que li estava comentant, començo a treballar a Catalunya Ràdio l'any 1997, a un lloc al que accedeixo mitjançant una convocatòria, i a Catalunya Ràdio exerceixo com a redactora d'informatius i faig de locutora també de l'emissora de 24 hores de notícies de Catalunya Informació entre l'any 97 i el 99. Després d'aquesta etapa a Barcelona, inicio un nou període professional a Madrid. Allà començo a treballar l'any 2000 com a directora de comptes de comunicació de l'empresa Disueño Comunicación. Això suposa fer de responsable de campanyes de promoció en premsa d'àmbit nacional i internacional per les principals editorials de l'Estat i a més també l'organització d'actes de promoció cultural a Espanya i Llatinoamèrica, concretament a l'Argentina, on em desplaço per encarregar-me del llançament d'un projecte cultural de l'antiga empresa pública Aldeasa. Aquesta etapa a Madrid acaba l'any 2002, torno a Sitges i des d'aquí començo a treballar al grup Planeta, on faig de directora de comunicació de l'àrea Mass Market des de l'any 2002 fins a l'any 2011, on sol·licito una excedència per començar a desenvolupar la tasca que desenvolupo en aquest ajuntament des de juliol del 2011. La comunicació de l'àrea Mass Market suposava concretament, per fer-ho ràpid, la direcció i l'estratègia de comunicació d'una nova àrea de negoci que eren 13 dels segells editorials del grup Planeta. Durant l'activitat professional d'aquests 9 anys a Planeta, ho compatibilitzo amb activitat com a docent en comunicació i concretament entre l'any 2008 i 2010 soc professor del mòdul de comunicació a la Universitat d'Alcalà del màster d'edició que aquesta universitat imparteix a Barcelona, concretament al centre Editrain. Això ho faig l'any 2008, 2009 i 2010, en aquestes tres edicions. I a més també exerceixo com a professora de cursos de comunicació a la CECOT, a la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa, destinada tant a treballadors com a empresaris durant el mes de juny del 2009. Alguna anècdota també relacionada amb la meva activitat amb els mitjans de comunicació. Durant aquest temps també he fet algunes incursions en el món audiovisual i l'any 2010 faig alguns doblatges pel programa 30 minuts de Televisió de Catalunya, a TV3 concretament. Aquest és el meu currículum, no hi ha res a amagar, res que sigui un misteri, i li he de dir, senyor Carretero, que com he fet en les feines anteriors, treballo cada dia i intento i crec que em prenc molt seriosament la part de responsabilitat institucional que suposa ara desenvolupar la meva feina. I li dic això a vostè, senyor Carretero, perquè de veritat és que no sé si qualificar-ho de curiós, de paradoxal o de kafkià, que sigui precisament vostè, senyor Carretero, el qui m'estigui demanant explicacions del meu currículum amb una clara voluntat, que és la de desprestigiar-me o la de posar en qüestió les meves aptituds per desenvolupar aquesta feina. I diem que ho deixarem en paradoxal, Perquè jo no sé, senyor Carretero, si vostè sap que és el regidor que més feina m'ha donat en els últims mesos. No l'hi he explicat, però és el que més feina m'ha donat. Miri si poso interès en fer la meva tasca en aquest Ajuntament, que és precisament a vostè l'únic, senyor Carretero, l'únic dels 21 regidors, dels 21 càrrecs electes d'aquest Ajuntament, en el que en aquests dos anys i poc més de càrrec he hagut de defensar davant de reiterats intents de mitjans de comunicació recentment de fer escarni de la seva vida pública. Això és així. Vull que sàpiga, senyor Carretero, si no posi aquesta cara, vull que sàpiga, senyor Carretero, que si la seva destitució com a president del Partit Popular a Sitges, o encara pitjor, incidents que vostè ha protagonitzat a la seu del seu partit, en els que fins i tot ha hagut d'intervenir la policia, si aquests incidents han quedat limitats a mitjans locals o comarcals, si no han transcendit més enllà, si d'aquests incidents no se n'ha parlat en altres mitjans de comunicació, no ha estat per falta d'interès de periodistes que hagin trucat al telèfon de l'Ajuntament per saber alguna cosa més del càrrec electe que suposadament estava passant per tot això. Preservar la seva imatge no ha sigut sempre fàcil. I lamento en aquest cas que es compleixin els tòpics, no? De que sempre parla qui més ha de callar. Però també li he de dir, senyor Carretero, que em vull referir a la saviesa dels més grans i recordar-li que en aquesta vida no fa mal qui vol, sinó qui pot. I no pateixi. Sempre he tingut intenció d'actualitzar el meu currículum, no només professionalment, sinó també acadèmicament, i serà puntualment informat si hi ha qualsevol cosa que faci més gran o que actualitzi el meu currículum acadèmic. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyora Gallardo. Jo afegiré una qüestió més. I és que m'agradaria deixar ben clar que els càrrecs eventuals no estan sotmesos absolutament a la seva titulació acadèmica o experiència professional. Tothom sap que més enllà d'això que és important, precisament perquè són càrrecs eventuals, estan sotmesos a la confiança de qui els hi fa aquesta confiança, que és aquest plenari a proposta de l'alcaldia o a proposta del govern. I això ho vull deixar molt clar, perquè de vegades sembla que això és una cosa que s'oblidi depenent de quina bancada un està, si està al govern, si està a l'oposició. I això em penso que tots hem de ser bastant responsables, sobretot si hem tingut responsabilitats de govern fa escassament un mes i mig. Pot continuar amb les preguntes, si vol.
Como no se permite responder y no se permite el debate, no lo haré, pero lo que sí vuelvo a pedir es que yo lo pido por escrito, aquí la señora...
No els tindrà per escrit, ja li dic,
no
perquè no és necessari, no els tindrà.
Bueno, o sea, se niegan a entregar esa información por escrito.
Ho llegirà a l'acta. A l'acta ho podrà llegir.
Bien. Pasaré a la siguiente prec. Con nuestra salida del gobierno hubo una cantidad del presupuesto 2013, pues estaba presupuestado para lo que eran las retribuciones de los dos tenientes de alcalde y regidor, o sea, los tres regidores de los cuales eran tenientes de alcalde, en el presupuesto 2013, que ascendía pues una partida presupuestaria, dentro de la partida presupuestaria son 171.267 euros, de los cuales al haber salido en agosto, el día 14 de agosto, se nos dio de baja. Por tanto, el ruego que hacemos es que esa cantidad que resta, que es prácticamente son 70.000 euros, después de haber constatado pues este fin de semana con la mesa, con la tabla del tercer sector, los proyectos tan interesantes y realmente pues importantes para Sitges, pues hacemos el ruego de que en el próximo pleno se haga una modificación presupuestaria de esta partida y se dedique pues a la mesa del tercer sector. Son cerca de 70.000 euros.
És un prec. Alguna qüestió més? No? Senyor Ricard Vicente, senyora Núria García, pels precs.
Gràcies, senyor alcalde. En el ple d'octubre, vostè, senyor alcalde, ens va dir que abans del ple de novembre ens contestarien el prec que vam fer per segona vegada, demanant explicacions a la instància presentada pel senyor Lezaún, president de l'Associació de Veïns de Quim Mar, sobre les instal·lacions de l'Osoponin. A hores d'ara no ens han contestat.
Ho mirem. Va. Mirem perquè està pendent. Està pendent.
I també va quedar pendent per part del regidor Ignasi Garrigó de fer arribar el balanç del període d'estiu de platges, que també no ens han
Senyor Garrigó,
Sí, no és que no el vulgui fer entrega, però hi estem treballant. És un document feixuc, però li farem entrega en seguida que tinguem l'any acabat.
D'acord, gràcies.
Respecte al que comentava del senyor Lezaún, aquí hi havia unes instàncies pendents que ell també va comentar que va assistir al ple. Sé que des d'alcaldia ens vam posar en contacte amb ell per repassar quines eren totes les que estaven pendents i per intentar solucionar allò que hagués quedat. Igual el tema de l'Osoponi estava dintre, però ho revisem i li contestem de seguida. Preguntes? Grup Socialista, endavant.
Sí, gràcies, senyor alcalde. En el ple del 21 de desembre de 2012 es va retirar, per tant parlem en temps enrere, gairebé un any, es va retirar enmig del propi ple el següent plec per a la seva aprovació, que feia referència al concurs per a la concessió de la pista poliesportiva de les botigues. Aquest punt deia, aprovació inicial si s'escau del plec de clàusules administratives, del plec de prescripcions tècniques i de l'expedient de contractació de la concessió de manial de la pista poliesportiva a les botigues de Sitges i del contracte administratiu especial de gestió del local social bar ubicat a dita pista poliesportiva. L'argument que va donar el senyor Batlle per retirar-ho en aquell moment va ser per un millor estudi. Ha passat prop d'un any, els veïns de les botigues han rebut tota mena de promeses dels tècnics de la regidoria, de la pròpia regidoria, del mateix senyor Batlle i de moment cap cosa concreta. Demanem saber com està aquest tema i si aquest estudi que deien que s'havia de fer fa un any doncs ha quedat amb alguna cosa concreta.
Esperem que a principis d'any, dintre del primer trimestre de 2014, estigui solucionat aquest assumpte.
L'estudi o l'assumpte? O sigui, tancarem
el temps. Estudi i assumpte. És veritat que s'ha demorat amb el temps, és veritat.
Per tant, em diu que el primer trimestre l'any que ve s'hauria de tancar aquest tema, s'hauria d'aclarir.
Aquesta seria la idea. Per això li dic que el primer trimestre, allò per agafar un període una mica més ampli, no dir-li miri el gener, per si en cas ho fem al febrer.
D'acord. Següent pregunta. A part de que el ciutadà s'ha quedat sense retransmissió per televisió dels plens, com bé saben, i que només ho pot fer a través de Ràdio Maricel, ens comenten que en el passat ple del mes d'octubre, acostumats a la gent d'escoltar el ple sencer, també la part d'intervencions, doncs que havien trobat a faltar una part d'aquest tros final de les intervencions del públic del ple, del darrer ple, del ple d'octubre. Si és així, doncs si hi ha algun motiu concret al darrere o si ha estat qüestió de... En el cas que sigui així, no ho hem pogut confirmar, la veritat. Si és així, doncs si hi ha alguna cosa darrere, alguna decisió darrere o si bé ha estat una cosa concreta i anecdòtica.
Que sapiguem, no.
És que ens va estranyar i entenem que ja que no hi ha televisió i que vam treure un bon plantejament, una bona resposta a fer-ho a través de la ràdio municipal, doncs que estigui ple, que sigui tot el ple sencer. I va ser així? No he dit res. M'ha arribat això, ho sento.
Perdoneu, perquè ho escolti tothom, es va donar el ple de forma íntegra per Ràdio Maricel en directe. Intervencions, totes les intervencions.
Doncs, si em diuen que sí, disculpeu.
Potser hi havia algun lloc que hi havia alguna falla. Potser,
potser aquella persona no li va arribar o no,
no hi havia cobertura o alguna cosa, no ho sé. Bé, aclarit, seguim.
Podrien explicar què ha passat amb l'organització de la circulació rodada a la Llevantina? Sabem que hi ha hagut una sèrie de canvis i voldrien saber com aquests canvis de circulació en el barri s'han doncs, desenvolupat.
Li explica el senyor Lluís Mercè com a regidor de mobilitat?
No, i també no hi ha tal canvi de circulació, no s'ha canviat. Hi havia una proposta d'associació de veïns d'algunes curves i d'algun tram de fer-les de que els dos cotxes en la mateixa circulació poguessin passar. Va haver una sèrie de veïns que no estan conformes. Aquest diumenge va haver una assemblea de veïns de la Llevantina i llavors s'han quedat de que farien una comissió mixta entre els que estan afiliats a l'associació de veïns i els que no estan. Vale? Llavors per arribar a un consens, per a veure quines curves es poden marcar aquestes diguem, ratlles grogues perquè ens entenguem i llavors doncs, faran una petició als dos conjunts i la portaran a mobilitat. D'acord?
Gràcies, senyor Mercè.
Per tant, entenc que no hi ha res definitiu encara.
Correcte.
Gràcies. També ens ha arribat que la comissió de Carnaval ha decidit fer un canvi unilateral o no amb el consens que consideràvem necessari respecte la rua infantil del diumenge de Carnaval passarà a les 12 del migdia. Ens ha arribat que algunes entitats històriques no hi estan d'acord, que moltes colles no hi estan d'acord i volíem saber ben bé com ha funcionat això, perquè la sensació que ens ha arribat és que no s'ha cercat el consens o que no s'ha aconseguit el consens. I per tant, voldríem que el regidor, o en el seu cas l'alcalde, doncs, ens expliqués què ha passat.
Senyor Mirall, té la paraula.
Sí. Bé, es tracta d'una actuació de seguretat, perquè doncs, tant Mossos com policia local ens havia demanat que passéssim a la rua infantil a les 12 del migdia per deixar temps a que el circuit de valles es monti sense tenir avalanxes de gent. Ens hem trobat aquests anys que al moment de muntar el circuit de valles hi ha alguns punts del poble, concretament, per exemple, si se'n recorda, si va estar per allà, l'any passat i l'anterior, les valles entrant a carrer Jesús, per exemple, les carrosses passaven molt justes, hi havia gent darrere les valles, perquè en aquell moment, en el moment de tancar circuit la policia, que era el moment que havia acabat la infantil, no els hi donava temps d'alliberar el circuit de la quantitat de gent que hi havia. Bé, això es va explicar, és problemàtic i és molt seriós perquè és realment perillós. La comissió no hi va estar d'acord, la comissió no volia canviar aquest horari i al final vam prendre una posició mitja que no és ni la que volia la comissió ni tampoc la que volia la policia, però que a mi em sembla adequada i crec que trobarem un punt en el qual, després d'haver-ho provat aquest any, estarem contents tots. És a dir, el dia fort d'avalanxa de persones a la tarda és el diumenge, no pas el dimarts, llavors hem pres la mesura que ens demanava la policia per diumenge i hem pres la mesura de seguretat per diumenge, de manera que diumenge sí que la rua infantil serà a les 12 i en canvi doncs, hem pres la mesura que ens demanava la comissió, que seguim la rua infantil a les 3, doncs per dimarts. I nosaltres esperem poder fer una avaluació després, si ens hem equivocat, si poden fer millores, doncs tornarem enrere perquè ho hem fet altres vegades. Però em sembla que és prou seriós el que passa diumenge a la tarda, diguem-ne, al poble, pel volum de persones que hi ha, perquè hi ha canalla a la rua i perquè tenim una responsabilitat doncs de que sigui segura i de que tots ens sentim bé per passar-nos-ho bé. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Seguim endavant.
Gràcies, senyor alcalde. Jo no li vull treure ni seguretat ni importància en el tema, però entenc que són unes situacions que fa molts anys que es porten, que són, i crec que podríem trobar altres solucions. Crec que també és molt important que les entitats i les colles ho visquin bé, i ens arriba que no ho estan vivint bé. Per tant, li demano, ara que encara hi ha temps, que continuïn reflexionant i intentin trobar alguna altra sortida que no sigui aquesta, perquè entenc que no ha entrat bé. Des de la nostra posició els hi fem aquesta reflexió, per tant, que la tinguin en compte i que s'ho pensin.
Alguna qüestió més?
I una última.
Endavant. Perdó, sí.
No, donada la seva experiència, perquè doncs, algun de vostès està regidor de festes, encantat de que puguem parlar un dia i buscar solucions. Realment saben de la complexitat del tema. Gràcies, senyor Barret.
Gràcies. I la darrera, de
les darrera pregunta, si volien saber si hi ha alguna novetat respecte a la suspensió de les oposicions que es va fer en el seu dia de la plantilla de la policia local. En un determinat moment es va aturar un procediment de posició i va quedar tancat. Si hi havia alguna novetat en aquest respecte, si hi havia una intenció d'activar-ho d'alguna manera, o si ha quedat suspès fins a nova ordre. Gràcies, i amb això acabaria.
Senyor Mirall?
Sí. Hi ha un procediment amb la policia local que va actuar ara no em surt el nom de l'organisme,
Comissió Jurídica Assessora?
Antifrau.
Comissió Antifrau.
La Comissió Antifrau.
Oficina
Antifrau. Oficina Antifrau va requerir en aquest Ajuntament una sèrie d'actuacions. A la darrera que ens va requerir l'Oficina Antifrau és que obríssim un expedient de revisió d'ofici que pot acabar o no en nul·litat. Si acaba en nul·litat, quedaran anul·lades aquestes oposicions i si no acaba en nul·litat, doncs tiraran endavant. Aquest expedient de revisió d'ofici està en curs. Realment és complexa perquè s'ha de notificar, per exemple, una de les coses que s'ha tingut de fer és notificar a les 500 persones afectades. Per tant, doncs ha sigut una tasca administrativament molt, molt important. I després doncs, que l'oficina antifrau ens va demanant informació de forma constant perquè ells estan fent un seguiment de si estem seguint doncs, les seves indicacions. I per la nostra vessant doncs, volem seguir les seves indicacions i fer el procés pues pulcre i perfecte perquè arribi doncs, el que tingui d'arribar, que pot arribar a nul·litat o a d'això. A la vegada, això era un concurs oposició per places d'agent, diguem-ne, definitives. No? A la vegada, en aquest RLT d'aquest any, en la descripció de llocs de treball, apareixen places d'agents que han anat marxant o que s'han substituït, diguem-ne, i apareixen places d'agent que podrà, en les que es podrà fer un concurs oposició d'interinatge. Això és una cosa diferent i que segurament la veurem cap al gener-febrer, que ara que finalitzi cap al juny i es puguin incorporar doncs, uns 6 agents al treball com a interins. En el moment que fem això no té res a veure amb el concurs oposició aquest que tenim en el procediment de revisió d'ofici. Són dues accions diferents, tot i que doncs, portarem a ple i on correspongui doncs, l'obertura de tots aquests concursos i el tirar endavant. Aquesta és la situació per la incorporació de policia local. Gràcies, senyor.
Gràcies, senyor Mirall. Alguna qüestió més? No, sí.
Tan sols de terminis, no podria dir res. Dels terminis que hi podien haver amb aquesta revisió d'ofici per on pot estar i que, quan ens poden contestar alguna cosa.
Realment és un procediment molt complex i no tenim, com que l'estem seguint també a la vegada de l'oficina antifrau, a vegades nosaltres fem una acció i hem d'esperar d'ells, o sigui que realment és un procediment molt llarg perquè no és gens normal el que estem fent. És una cosa molt complicada el que estem fent perquè es van fer unes oposicions, hi ha unes persones que van obtenir un dret conforme havien arribat fins a la fase quasi final de les oposicions, encara els hi faltava una entrevista, però i aquest dret que van obtenir, diguem-ne, perquè van passar un examen, perquè van fer unes proves físiques i van fer una carrera i van aconseguir fer aquell recorregut i tot això, doncs està a l'aire per un procés de revisió d'ofici que ens ha demanat doncs, l'oficina antifrau. Llavors és una acció molt complicada que hem de seguir tots els passos. Nosaltres creiem que encara durarà bastant de temps. Per això justament obrim aquest concurs d'interinatge doncs, per ajudar que la quantitat d'agents a Sitges pugui situar-se en un número una miqueta més alt.
Moltes gràcies. Alguna qüestió més? No? Doncs finalitza la sessió de ple, s'aixeca la sessió i donem el torn al públic. Si algú vol fer alguna intervenció, alguna pregunta, alguna petició, pot aixecar la mà, diguem com es diu, quina entitat representa, si representa alguna entitat. Recordin que primer es formularan totes les seves intervencions i després el consistori contestarem totes seguides. Endavant, tenen la paraula.
Hola, sóc Ana Díaz, de la plataforma de les botigues Una Platja, i el primer que volia comentar és que efectivament en l'últim ple Ràdio Maricel no va publicar totes les intervencions del públic. I ho dic perquè hi ha hagut una mica de confusió amb aquest tema i jo puc corroborar que no es va publicar. Perquè tenia molt d'interès jo en una de les intervencions. Però bueno, avui el que volia parlar és que un tema que ens preocupa molt a les botigues i és que per diverses bandes ens està arribant la precarietat de la continuïtat de la línia de l'autobús L94. Val? Ja sigui perquè no correspon les botigues a l'àrea metropolitana o ja sigui perquè l'Ajuntament de Sitges no aporta el que té que aportar, ens estan dient que probablement el L94 deixarà de funcionar en la zona de les botigues, que continuarà la ruta però que es quedarà doncs, en la zona de Castelldefels, al Poal, i farà doncs, la ruta dels barris perifèrics de Castelldefels. Aleshores, el que volem traslladar és la nostra preocupació per la continuïtat d'aquesta línia d'autobús i que, sisplau, l'Ajuntament faci tot el que pugui per garantir la continuïtat del servei. Moltes gràcies.
Bona nit a tothom. El meu nom és José María González Rodríguez. Soc també veí de Sitges i resident al barri de les Botigues, vicepresident de l'Associació de Veïns de les Botigues de la Platja. Bé, no n'estic segur si s'ha mencionat durant el ple el tema de trànsit a les Botigues. Enguany, a l'estiu, ha començat el funcionament de la zona blava d'estacionament, i tenim entès que l'any vinent doncs, serà modificada en el sentit de que els carrers que no han estat marcats enguany, que són la part del carrer del ferrocarril, quedaran marcades com a zona verda, és a dir, per zona d'estacionament dels vehicles dels residents de forma gratuïta. I a mi m'agradaria preguntar si el consistori té previst hores d'ara com s'aplicarà el funcionament l'any vinent, si han calculat el nombre de residents, de vehicles dels residents, i si amb la zona que està previst de pintar, si és el cas, jo tinc ben entès, de color verd, n'hi haurà prou places pels residents. I no sé pas si altres municipis les zones marcades de color verd són suficients pels residents o no. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions?
Hola, bona nit. Soc Cristina Martínez, portaveu de la plataforma Ciutadana per uns serveis i impostos justos a Sitges. I bé, volíem intervindre per diverses qüestions. Una d'elles era per el debat que s'ha generat aquí en el ple referent a la nostra iniciativa ciutadana. I bé, nosaltres, a part del debat que aquí s'ha generat o com a mínim s'ha discutit, volíem esmentar que realment era sabut per tots que ens reuníem posteriorment a l'entregada de signatures amb tots els partits i el govern per discutir el pressupost i ho sabia tothom. Ens vam reunir amb tots vostès. El que nosaltres també creiem que s'havia de complir era que, en principi, el govern havia de donar-nos un rebut d'entrada d'aquesta proposta amb un termini màxim de 10 dies, i aquest rebut no l'hem tingut. És evident que vam parlar de la fiscalitat amb les seves reunions, perquè per això hi estem. La nostra prioritat i fonament d'existir és aquest, no per parlar d'altres coses. I bé, per altra banda, la proposta, com ara s'ha dit, que de manera excepcional donaran alguna reunió amb tots els grups inclosos abans de l'aprovació definitiva del pressupost, ho trobem favorable. També és important que creiem que el procediment en si és probable que no tingui el mecanisme establert per poder donar solució, però sí que no és trobar la manera de donar... La qüestió és intentar donar maneres de trobar resposta a aquests 4.000 ciutadans que fins ara no ens creiem que no han sigut debudament correspost a través d'aquest rebut que ja en la reunió que ens vam tindre amb vostès ja els hi vam reclamar. Per tant, considerem bona aquesta proposta general de fer aquesta reunió, trobada, comissió per debatre totes les qüestions que es tracten amb aquesta entrada de 4.000 signatures i donar una resposta concreta i, si us plau, amb data i hora, que no es quedi simplement amb una proposta, sinó que sigui concreta. També volem continuar destacant anomalies que trobem pressupostàries en els pressupostos que presenta l'Ajuntament any rere any. Aquest any, en el del 2014 i el 2013, amb la comparativa, finalment, el que ha sigut definitiu ens ha donat una certa raó o tota la raó, perquè finalment en el 2013 s'han ingressat 2 milions d'euros més del previst en el pressupost. En el 14 preveiem que passi més o menys el mateix. Això ho trobem una anomalia gran. Tu tens que pressuposar el que realment s'apropa al que ingressaràs i no una diferència de 2 milions d'euros. Ho trobem una anomalia clara de qui executa els pressupostos, cosa que en el 2011 i el 2012 no passava. Al capítol 1 també trobem que en el capítol 1, que és el capítol de salaris i seguretat social, hi ha 35 places vacants. Són 35 places que no ocupa ningú i que estan pressupostades. I aquestes 35 places costen en el pressupost 500.000 euros, mig milió d'euros. Això també ho trobem una anomalia clara de fer uns pressupostos acurats. En el 2014, segons l'informe de l'interventor, com a resultat d'objectiu de l'estabilitat pressupostària, ha destacat que preveu un superàvit de 5.492.000 euros. Això amb un tipus impositiu del 0,98. Per tant, encara es corrobora més que sense retallar cap servei ni cap cosa primària per al ciutadà es podria arribar sense cap problema al 0,85. És una altra vegada més intentar fer-los una vegada més que la pressió fiscal és molt forta pel ciutadà i que aquesta pressió fiscal és de les més altes de l'Estat i són poc justificades aquestes desviacions del pressupost. Bona nit.
Gràcies. Alguna intervenció més?
Buenas noches, mi nombre es Luis López, soy presidente de la EUC de Valpineda y mi primera pregunta es que ha pasado un mes desde el último pleno, expuse que un terreno que hay en la calle General Prim que se limpiase por favor, que pertenece al ayuntamiento, sigue sin limpiarse. Lo extraño es que, bueno, se alucina siempre cuando los ciudadanos tenemos que cumplir nuestros deberes, si no los cumplimos o vienen penalizaciones, vienen multas. Cuando el ayuntamiento quiere cumplir sus deberes con sus medios, no hace nada. Luego, otra cuestión, las preguntas que hacemos aquí, las inquietudes que hacemos aquí, evidentemente van dirigidas al gobierno, pero alrededor están los demás partidos políticos. Y desde que yo he empezado a venir aquí, en ninguna ocasión he visto que ellos hayan apuntado, a excepción de algún partido que parece ser que está cara a los ciudadanos, ninguna cuestión que se ha planteado aquí y se ha vuelto a replantear o se ha cuestionado y se ha preguntado otra vez si se había resuelto o no. A excepción del Grupo Socialista, que supuestamente tiene alguna afinidad con alguna persona, y entonces preguntan concretamente de aquellas cuestiones. Perdón, las demás cuestiones no son preguntadas. Bueno, siguiendo un poco en línea lo de Cristina, evidentemente los presupuestos tienen muchos huecos. Entonces, se debería explicar abiertamente qué pasa con esos huecos. Por ejemplo, acaba de decir con los puestos. Hay puestos, me parece que son 3 o 4 vacantes del 2009 presupuestados. Yo deduzco, no me he mirado los papeles anteriores, pero ya me los miraré, que vienen presupuestándose desde el 2009 hasta este año. Quiere decir que esos dineros disponen ustedes de ellos y se los gastan arbitrariamente para no sé qué. Hay otros 4 del 2010 y así consecutivamente. Bueno, en resumen, el IBI pasa lo mismo con el IBI. El IBI no está... Claro, los ingresos, lo acaba de decir Cristina, entonces lo que pedimos es un poco de seriedad y de contestación a nuestras a nuestras demandas. Una puntualización en la reunión que tuvimos con ustedes, que nos convocaron para hablar de los presupuestos, ahí no se habló en ningún momento de las 4.000 firmas que se habían presentado a la plataforma. Fui yo, concretamente, quien saqueó el tema y les pedí que, por favor, contestasen según manda el reglamento. Me quedé un poco sorprendido porque ya lo he dicho varias veces y miran con una cara de extrañeza como si no conociesen el reglamento. Entonces, no lo sé. Yo me lo he leído dos veces y lo conozco seguramente más al dedillo que ustedes. Gracias.
Gràcies. Alguna intervenció més? No? Doncs passaríem a contestar. Sí, senyora Nadíez, per contestar la qüestió que deia de... Ah, perdó.
Sí, bona nit. Joaquim Serrano, de la plataforma de les botigues de Sitges, de la zona platja. Jo volia parlar del tema de la zona blava i uns fets que s'han produït aquesta setmana, que hi ha hagut unes certes modificacions puntuals. I jo volia preguntar si això és una rectificació de la zona blava, doncs definitiva o és parcial. Li dic al senyor alcalde perquè, esclar, amb les vegades que havíem parlat del tema de la zona blava, cosa que nosaltres estàvem en desacord, però bé, s'ha produït el fet. Això serà definitiu, perquè si és definitiu no és una qüestió total del que s'havia parlat. Queden altres coses per arreglar, com són la via directa cap al Port Ginesta, la Cera és una muntanya que està tocant al pont de Vallbona, en fi, una sèrie de coses que m'agradaria que m'aclaressin si és parcial o és total.
Gràcies. Alguna qüestió més? No? No hi ha ningú més que vulgui intervenir. Pues passem a contestar. La primera de les qüestions, a la senyora Nadia, respecte a la qüestió que ens deia de l'emissió de Ràdio Maricel sobre el ple, aprofitant que tenim aquí un periodista de Ràdio Maricel, ell li contestarà
la qüestió. A veure, des de que Maricel Televisió va deixar d'emetre el ple, se'ns va demanar a la ràdio municipal doncs, que fins ara sempre havíem, fins aleshores sempre havíem fet simplement la crònica informativa l'endemà dels plens, que emetéssim, transmetéssim en directe els plens. I això és el que aquí el company Jordi López i també l'Albert Solell a la ràdio hem vingut fent des de la desaparició. És a dir, la integritat del ple es passa en directe en el mateix moment que està passant. Aleshores, el que fem l'endemà és el que havíem fet sempre, que és un resum del que els professionals de la ràdio entenen com els temes principals del ple. Aquest resum a vegades han inclòs les preguntes i a vegades no les han inclòs, i això és simplement per una qüestió de temps, tot i que allarguem més el programa sempre, perquè mai acabem a les 12, sinó sempre acabem a vegades a la 1 i a vegades a les 2, en funció doncs, de com s'allarguin els debats en el ple. Si no recordo malament, el darrer ple va ser el ple dels pressupostos i aleshores ja es va allargar molt, i no recordo ara si vam passar algun tall o no de les preguntes del públic. En qualsevol cas, sí que recordo que, no sé si l'endemà o al cap d'uns dies, vam rebre un correu electrònic, no sé si era seu o on ens demanaven específicament el tall de les preguntes del ple, i ho vam passar per WeTransfer. Vam respondre aquell correu electrònic perquè doncs, quan se'ns demana ho contestem, vam passar aquest tall, no sé si era vostè i si ho va rebre, però en qualsevol cas, a veure, tampoc tenim cap mena de problema de, a partir d'ara o fins i tot en aquest ple que teniu interès, doncs de penjar la integritat del ple, perquè de fet el conservem. Entenem que tot és, o enteníem fins ara que tot té un volum doncs, com molt important, i aleshores doncs, era com difícil o feixuc per escoltar, però si hi ha aquesta petició, doncs en principi des de la ràdio no tenim cap mena de problema, perquè els talls els tenim sencers, de fet quan se'ns han demanat els hem proporcionat, i bé, em sembla que ha quedat contestat. Gràcies.
Moltes gràcies. I atenent la seva pregunta sobre la línia 94, oficialment a nosaltres no ens ha arribat, però en qualsevol cas també ens preocupa si realment és així. I òbviament la nostra obligació és lluitar perquè aquesta línia continuï fent el servei que presta ara i no que s'acabi al Poal o a un altre lloc. Però no en tenim coneixement oficial a dia d'avui. De totes maneres ho mirarem d'esbrinar, no sigui cas que se'ns escapi alguna cosa. Contestant les qüestions de la zona blava de les botigues, contestant el senyor José María González i el senyor Joaquim Serrano, el que es va presentar al voltant de la zona blava i la possible zona verda abans de l'estiu, deia clarament que l'actuació era necessària per aquest estiu i que de cara a l'any vinent, a la temporada següent, faríem un plantejament nou. Òbviament estem en aquest procés. Hi haurà places verdes per tots els residents? És molt difícil això. És molt difícil perquè això vol dir tenir un aparcament garantit a la via pública. Això és molt difícil. És molt difícil. Per tant, bueno, estem en aquest moment, si hi ha modificacions, això tot s'està adaptant, no hi ha res definitiu, entre altres coses perquè hem de tenir present que si tot va com està previst, doncs el 2014 tindrem el pont, el túnel sota el ferrocarril, el túnel de Vallbona, amb obres. Per tant, això pot ser que la seva ampliació doncs, modifiqui la part de la mobilitat, òbviament, modificarà físicament aquell espai i, per tant, potser haurem de reconsiderar coses que a dia d'avui veiem d'una manera. No? Per tant, bueno, estem en aquest, diguem, aquest escenari de dissenyant com serà la zona blava o la possible zona verda, que encara no s'ha decidit. De fet, es va llançar com una idea amb els veïns per parlar-ne, començar a mirar si és possible o no, i no hi ha res, no hi ha res decidit en aquest moment. Responent al senyor Lluís López, atenem les qüestions de Vallpineda, el terreny del General Prim, del carrer General Prim, igual el mes que ve també ve a dir-ho i no està fet. Hi ha una llista de prioritats, ja saben que Via Pública va tenent doncs, molt sovint les urgències d'allò que considerem en aquest moment més prioritari, perquè amb els mitjans que tenim doncs, anem resolent el que es pot, i pot passar que el mes que ve torni a venir el ple i torni a preguntar per aquest terreny perquè encara no estigui podat. Pot passar, pot passar. I després, a los huecos que deia vostè del pressupost, ara li comentarà el senyor Magí el Mirall el tema de les places i potser també ho podem llavors ajuntar amb el que preguntava la senyora Cristina Martínez sobre les 35 places que no estan cobertes, que el pressupost contempla, etcètera, etcètera. Però sí que hi ha una qüestió que jo voldria dir. L'última reunió que vam tenir amb la plataforma, després del 17 de setembre, diguem, de la presentació de les firmes, que per cert demanava si havia de tenir un rebut d'entrada, en principi quan s'entra per registre la instància, entren per duplicat i s'entén que el duplicat de la instància és on consta el número de registre, la data i tant. Vull dir, si els serveis administratius així ho van tramitar, és que allò és el que procedeix fer. La qüestió és que em refereixo que de l'última reunió, i així ho vaig entendre i crec que ho vam entendre els que eren presents, ens vam emplaçar una nova reunió per parlar del pressupost, els vam lliurar les dades, les xifres, i vam quedar, quan tingueu una proposta, perquè van dir, nosaltres ens agradaria fer una proposta perquè no creiem en aquest pressupost o no el veiem bé, que ens ho faríem saber. Si vosaltres creieu que ja podem parlar del pressupost, ens reunim demà mateix, vull dir, però que estàvem esperant que ens diguéssiu, que ens diguéssim, perdó, doncs que, bueno, que hi havia una proposta de pressupost concret que volíem parlar, per parlar de les partides. Vull dir, perquè de vegades parlar de partides pressupostàries aquí amb precs i preguntes es fa difícil, en canvi al voltant d'una taula tenim les xifres, tenim totes les dades tècniques i podem aprofundir, però en qualsevol cas amb la capacitat que puguem ara li contesta el senyor Mirall i després el senyor Mas també la qüestió de que deia les anomalies que vostè deia de l'execució del pressupost, senyora Martínez, primer el senyor Mirall i després el senyor Mas.
Gràcies, senyor Batlle. Quan vostès mirin el capítol 1 trobaran una sèrie de vacants, trobaran dos tipus de vacants. Per un costat, unes vacants que són per tot l'any, que cobreixen tots els mesos de l'any. Això són persones que han marxat de l'Ajuntament de Sitges per algun tema. Diguem-ne, per exemple, pot donar-se el cas d'una persona que se n'ha anat a una eventualitat a l'Ajuntament de Barcelona, suposem-nos. En aquella persona la llei ens obliga a guardar-li el salari en el pressupost durant tot l'any. Totes les persones que trobin tot l'any, si volen preguntar-nos algun cas i ens ho permet, doncs li anem explicant, però són persones que tenen dret i l'Ajuntament té l'obligació de guardar-los i en el pressupost el salari perquè tenen dret a retornar immediatament i en el moment que demanessin retorn, l'Ajuntament de Sitges té de tenir els diners per poder-los pagar el sou. Això les que estiguin 12 mesos. Després es trobaran altres vacants que per exemple estan 6 mesos o 3 mesos.
Això són vacants, per exemple, els que comentava abans amb la pregunta del grup municipal socialista dels policies. Tenim, em sembla que li estic dient de cap, però jo diria que són 9 vacants de 6 mesos de policia local, que començarem un concurs al gener que finalitzarà el juny i que preveiem que llavors els hi pagarem el salari a aquestes persones entre el juliol i el desembre, i per això hem fet 9 vacants de 6 mesos. Llavors hi ha aquests dos tipus. En els dos casos, diguem-ne, és obligatori de tenir-ho, o si no, doncs, en el cas dels 12 mesos és obligatori per llei. És a dir, no li podem deixar una persona que ha marxat per excedència de l'Ajuntament, no li podem treure el dret a retornar el dia que vulgui. I aquell dret el té, doncs, visualitzat en el pressupost conforme se li guarden uns diners. Si vostè pensa que no és així, no tinc cap problema perquè li expliquin els serveis municipals, diguem-ne, perquè de veritat que no cal que li expliqui el regidor, perquè és un problema legal, no és un problema polític. Clar, clar, els funcionaris i laborals, tots els que tots tenen dret, sí, sí. Miri, si un laboral se'n va a fer de regidor a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i és laboral de Sitges, té dret de retorn immediat i se li guarden 12 mesos el salari. Doncs aquesta és la casuística que jo li estava explicant. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Senyor Mas, si vol contestar les qüestions que preguntava la senyora Cristina Martínez de l'entorn del pressupost, l'execució del pressupost.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Referent a aquesta terminologia que utilitza la plataforma sobre anomalies pressupostàries, només fer un esment, jo crec que important, i considero que en certa manera és una mica una falta de respecte pels professionals que elaboren els pressupostos. L'elaboració del pressupost, l'execució del pressupost, la liquidació del pressupost, són tot tècniques reglades. Hi ha una normativa legal que els tècnics funcionaris d'aquest Ajuntament la segueixen al peu de la lletra. Hi ha un interventor general que vetlla perquè l'elaboració del pressupost i la seva execució es faci segons la normativa, jo diria, d'una manera molt, molt rigorosa, i per tant, dir que hi ha anomalies pressupostàries em sembla realment una frivolitat. Ara mateix, com li ha comentat el regidor, totes les places que estan pressupostades és perquè hi ha la normativa legal de pressupostar-les, si no, no som tan tontos de pressupostar una cosa que no estem obligats a pressupostar. Sobre la liquidació del 2013, jo els hi pregaria que esperem a la liquidació del 2013 per parlar-ne, i referent al que comentava el senyor Batlle, nosaltres ens vam reunir el dia 10 d'octubre amb el, ja fa més d'un mes i mig, en el compromís que ens dirien alguna cosa. Nosaltres els podem contestar les demandes quan sapiguem quines són les demandes. Per tant, els hi pregaria, doncs, que facin les al·legacions corresponents en el marc de l'exposició pública del pressupost, o que ens enviïn d'alguna manera les demandes, perquè si no, no sabem què hem de contestar. Gràcies, senyor Batlle.
Moltes gràcies, i en qualsevol cas, tal com s'ha debatut en el ple, quan s'ha parlat de la moció que al final la CUP doncs ha retirat, doncs saben que hi ha aquesta opció, que és que la proposta que vam fer exactament doncs es tramiti com a al·legació dintre d'aquest període d'exposició pública de les ordenances fiscals, perquè doncs es pugui continuar el procediment tant de debat polític com tècnic. Aquesta és una opció que hi és. Moltes gràcies a tothom. Bona nit.